millor pro de Danone i Buell. RAC 1. Tots som 1.
Són 8:45. Bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És divendres 2 de juny. Aquest matí ens hem despertat amb la notícia que un dron de l'exèrcit dels Estats Units, controlat per intel·ligència artificial, havia matat el soldat que l'estava controlant. Després hem sabut que no era ben bé així, sinó que tot plegat es tractava d'una simulació i que, per tant, no hi ha cap persona morta. Ara bé, el debat que posa sobre la taula és interessant i alhora és imprescindible, perquè les conseqüències de la intel·ligència artificial, tot i estar sota control, poden ser, com hem vist, molt perilloses. És evident que cal abordar-ho, però a fons, i no deixar-ho córrer, perquè cada vegada ens hi trobarem més i sembla que no s'estan tenint en compte totes les variables que pot comportar un mal control d'aquesta intel·ligència. Tornant al cas d'aquest matí, com dèiem, era una simulació i no ha passat res de greu, però si la prova s'hagués fet a la vida real, el dron hauria acabat matant el soldat. I per què? Doncs no és que fes un error, sinó perquè l'aparell es va adonar que si eliminava els objectius guanyava punts i per això va continuar disparant a qualsevol, fins i tot contra la torre de control on hi havia els soldats que dirigien aquesta operació. Aquest cas s'ha fet públic ara, tot i que fa un mes que va passar, i arriba just la mateixa setmana que els principals creadors d'intel·ligència artificial han alertat que aquesta tecnologia posa en risc d'extinció l'ésser humà. El que sobta és que aquests creadors, precisament, no s'han vagin a donar abans d'aquests riscos i que ara, veient la magnitud del que podria ser la tragèdia, alertin del perill i demanin que reguli. Justament avui també el diari Le Monde explica que un dels creadors de la intel·ligència artificial admet que representa un risc per l'espècie humana i diu que se sent com quan els científics de mitjans del segle XX alertaven dels riscos de l'energia nuclear. És a dir, ells no ho van crear amb l'objectiu de matar, però queda clar que era una arma de doble tall molt mortífera. De qui és la responsabilitat, per tant? Sigui com sigui, tot plegat està avançant més ràpid del que ens imaginàvem i per això val més que les institucions es prenguin el problema seriosament abans no sigui massa tard i hàgim de lamentar a la vida real alguna desgràcia de debò. Passen 3 minuts de 8:45. Abans de sopar heu de saber que... Doncs que està sent una tarda molt complicada a les carreteres. L'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona pel cap de setmana al llarg de la segona Pasqua ha estat caòtica, amb fins a tensió 50 quilòmetres de cua acumulats en tota l'AP7. Els problemes més importants s'han registrat per dos accidents, un a Vilobí d'Onyà, a la Selva, i l'altre a Gelida, a l'Alt Penedès. A aquesta hora encara es mantenen llargues retencions en aquests dos punts. Connectem amb el RAC per actualitzar la situació. Ferran Dalmau, bona nit.
Bona nit. Encara són més de 30 quilòmetres de cues a la P7 sumant tots els punts afectats, però és que aquesta tarda, ho deies ara, han arribat a ser 50. Les cues que generava l'incendi d'un camió aquest migdia es van esvaint mica en mica. Queden encara 10 quilòmetres de cua, però al tram de Sant Celoni cap al nord. Aquesta tarda han arribat a ser 21. El punt més afectat ara mateix de la P7 és un altre accident entre Sant Cugat i Gelida, en sentit Tarragona, i que genera 13 quilòmetres més de cua, però que van ràpidament a la baixa. A Massanet, algunes aturades puntuals més, també a Vilobí d'Onyà, amb un carril tallat cap a França durant 4 quilòmetres. I més enllà de la P7, diversos punts d'aturades a la C32, 4 quilòmetres a Argentona, 5 més a Sitges, però força més netes ja les sortides de Barcelona, això sí, amb algunes cues puntuals a les dues rondes cap al Nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bona nit.
Gràcies a Ferran, bona nit. Déu-n'hi-do, doncs, la situació que hi ha aquesta tarda i encara aquesta hora a moltes carreteres, i entre avui i demà trànsit preveu que surtin gairebé 500.000 de cotxes de Barcelona. L'operació sortida de demà coincideix amb el gran premi de Fórmula 1 a Montmeló i és per això que Trànsit ha preparat també un dispositiu especial, Pep Tormos.
La recomanació principal és que la gent que vagi al circuit ho faci en transport públic i evitant les hores punta. Per evitar problemes, Trànsit aplica mesures especials. També ha allargat la línia contínua quan s'ajunten la P7 i la C33 a Parets del Vallès, i per l'operació tornada també es posaran carrils addicionals a la P7 i a la C32. A més, es faran més d'un miler de controls amb un dispositiu de gairebé 1.200 Mossos d'Esquadra.
8:35, aquí es celebra el Gran Premi de Fórmula 1 i a Eindhoven milers de catalans van arribant en un desplaçament massiu d'aficionats del Barça per viure en directe la final de la Lliga de Campions femenina, que és la tercera consecutiva. Després de perdre ara fa un any la final de Turí, les Blaugrana, que volen treure's l'espineta i tornar a Barcelona amb la segona Champions de la història del club. Per fer-ho, hauran de derrotar, això sí, el Wolfsburg alemany. Anem cap a Eindhoven, l'escenari de la final, per saber l'última hora de l'equip. Enviada especial de RAC1, Laia Coll, bona nit.
Bona nit, el Barça s'ha entrenat aquest migdia al Philips Stadion, on demà jugarà la final. Ho ha fet sense Ochoa, la que difícilment podrà estar entre les convocades. Des del vestidor hi ha confiança i seguretat en la feina feta. Així ho ha reconegut l'entrenador Jonathan Giraldez a la roda de premsa prèvia.
Bueno, crec que arribem molt bé. Aquesta temporada arribem pràcticament totes les jugadores disponibles i crec que això és positiu. I també per les últimes setmanes a nivell d'entrenament hem tingut molt de temps per poder preparar aquesta final i les experiències, com deia abans, donen aquest plus, no?, de com has d'afrontar l'entrenament, de com has d'afrontar a nivell mental la competició.
El Wolfsburg s'ha entrenat també i tindrà totes les jugadores a disposició. El tècnic de les Alemanyes, Tomi Strott, ha explicat que des de les semifinals de l'any passat vol un duel contra el Barça a partit únic per demostrar que són capaces de guanyar a l'equip entrenat per Giraldi, de qui totes les enquestes donen com a favorit.
Com dèiem, a poc a poc la ciutat neerlandesa que es va tenyint de blaugrana, però serà demà al matí quan hi arribarà el gran gruix d'aficionats. S'hi esperen 10.000 seguidors. També des d'Eindhoven, Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit, sí, aquesta tarda hi havia petits grups d'aficionats pel centre d'Eindhoven. Hem vist com alguns fins i tot treien el nas per l'hotel de concentració de les jugadores, però la majoria dels 10.000 seguidors blaugranes s'espera que arribin entre aquesta nit i sobretot demà al matí. La capitana Alexia Putellas ha agraït l'esforç de la gent per desplaçar-se, tot i el cost econòmic i la dificultat per trobar un vol directe entre Eindhoven i Barcelona.
Canvia molt quan tens l'afició a prop o no, llavors la necessitem a prop, en respost, i demà doncs cada acció que fem també doncs estarem amb el seu puix, no? Llavors s'agraeix moltíssim i no puc dir que això ens farà guanyar perquè ja sabem com és el futbol, però sens dubte que és un condiment més que posem a l'equip per apropar-nos a l'objectiu.
Per cert, que el president del Barça, Joan Laporta, ha canviat finalment de plans i viatjarà demà al matí cap aquí. És un dels absents. El sopar oficial de la final, que s'està fent ara mateix, sí que hi és Alexander Zeferin, el president de la UEFA.
Doncs RAC1 que es volcarà de ple amb aquesta final, amb un gran desplegament des d'Eindhoven. Aquesta nit l'Aleix Pariser liderarà un Tu diràs especial a tocar del Philips Stadion, que és l'escenari del partit. Arrencarà, com sempre, quan s'acabi el 9C, a 10:45 de la nit, i a més demà, via lliure, amb el Xavi Bundó, també des de la ciutat neerlandesa, i ho rematarem amb aquesta gran final a partir de demà a les 4 de la tarda, amb prèvia des de 2:45, amb el Gerard Ballera i la Laia Coll com a enviats especials. I com dèiem abans, però, aquest no serà l'únic gran esdeveniment esportiu del cap de setmana. A casa nostra, el circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló, s'hi disputarà el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Hi haurà més de 100.000 assistents. Avui ha hagut la primera jornada amb els entrenaments lliures. Des del circuit, Quim Salvador, bona nit.
Bona nit, el Gran Premi ha començat com era d'esperar amb domini de Max Verstappen, vigent campió i líder destacadíssim del campionat, però Fernando Alonso ha aconseguit situar el seu Aston Martin a només 170 mil·lèsimes del Red Bull del neerlandès. Sorprenent tercera posició de l'alemany Nico Hülkenberg amb Haas, i quart ha estat l'altre Red Bull, el del mexicà Checo Pérez. Setena posició per Carlos Sainz, i a la Fórmula 3 una bona notícia, el català Josep Maria Martí ha aconseguit la seva primera pole i això el situa com a gran favorit per guanyar la cursa diumenge.
8:39, ho hem sabut fa poca estona, el recompte oficial de vot de les eleccions municipals a Barcelona manté els resultats i Jaume Collboni conserva el segon lloc, fins i tot a eixample distància amb Ada Colau. Ara queden separats per 340 vots. Els comuns, però, no les tenen totes i obren la porta a demanar una revisió, i és que hi ha 150 vots d'una mesa que creuen que els corresponen. Sílvia Solanes.
Des de les 10 del matí a la Ciutat de la Justícia, un representant de cada partit ha vigilat de prop el recompte. I és que diumenge els resultats van deixar Collboni segon i a 141 vots Ada Colau. Per això tant Comuns com el PSC han volgut que revisessin totes les meses de la ciutat per si hi havia algun error. Amb el recompte fet, les posicions no canvien, però lluny d'escurçar-se la distància s'eixampla. Entre el PSC i Barcelona en Comú es duplica i ara és de 342 vots. Ara bé, no tothom està convençut. Hi ha 150 vots que ballen, es van donar Ciutadans, però des de Barcelona en Comú ho posen en dubte i creuen que han d'anar ells. En cas de confirmar-se, els comuns podrien demanar algun aclariment si creuen que no s'han atès errors que ells havien detectat des del partit. Això no alteraria la data de la investidura. En cas d'impugnar-se el resultat, sí que s'ajornaria, però de moment no estem en aquest escenari.
I mentrestant, les negociacions per formar govern continuen. Xavier Trias voldria governar amb el PSC i Esquerra. Així ho va manifestat avui a Ser Catalunya.
El que té sentit és que nosaltres, amb Esquerra i amb el PSC, siguem capaços de fer un acord de govern fort i que això ens permeti governar pues, amb força la ciutat de Barcelona, que és el que necessita.
Ara bé, sembla que el PSC prefereix un govern progressista i lamenta el cop de porta d'Esquerra a qui acusen de trair l'electorat. Ho lamentava la número 3 de Collboni, Laia Bonet.
La nostra decepció, òbviament, perquè això suposa una traïció a tants i tants votants que han optat majoritàriament per una governança progressista a la nostra ciutat. I Esquerra Republicana ha parlat molt clarament.
Tot i això, els socialistes mantenen la mà estesa i asseguren que seguiran parlant amb tothom, menys amb pocs. I avui també s'ha desfet els empats dels dos municipis en què diumenge dos partits van treure exactament els mateixos vots. Va passar a Rasquera, a la Ribera d'Ebre, i a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Les juntes electorals de zona han acabat decidint qui s'enduia la victòria, llançant una moneda a l'aire, a cara o creu. A Rasquera, la sort ha donat la victòria a l'actual alcaldessa de Junts. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, moneda a l'aire, i ha sortit creu i, per tant, ha guanyat les eleccions amb tres regidors Junts per Rasquera. Un més que solidaritat per la independència, que es queda amb dos regidors, tot i tenir exactament el mateix número de vots. La guanyadora, per atzar, Àngels Llombart, explicava a RAC1 just abans de tirar-se la moneda a l'aire que fer-ho d'aquesta manera no té massa sentit.
Deixar-ho a la sort que mani un o un altre durant 4 anys, trobo que hauria d'haver una manera més lògica.
Serà clau ara Esquerra per arribar a la majoria, ja que té dos regidors. De fet, ja ha format govern amb Junts en el darrer mandat després de pactar i haver compartit l'alcaldia.
I a Sant Feliu de Buixalleu la moneda ha caigut a favor d'Esquerra. Tot i això, els republicans buscaran, en aquest cas, una entesa amb Junts per formar un govern unitari. Des de Girona, Bàrbara Julba.
L'esperança estava posada en els dos vots nuls que hi havia al municipi i podien permetre el desempat. Però després d'obrir els dos sobres, s'ha comprovat que eren nuls perquè hi havia dues butlletes d'Esquerra i Junts grapades en cada sobre. Aquests vots han quedat invalidats, cosa que ha confirmat l'empat de vots 227 per cada formació. Tant el cap de llista d'Esquerra, Xavier Santos, com el fins ara alcalde i candidat de Junts, Josep Roquet, diuen però a RAC1 que tot i això caldrà tancar un acord entre les dues forces.
Ara hem de començar a parlar i conversar, suposo que jo crec que ens hem d'entendre, vull dir, més que mai, perquè estem dividits.
L'electorat ha dit 50-50, que hem de governar entre tots dos i que meitat d'alcaldia, meitat de regidoria.
Independents de la Selva, amb 32 vots, va quedar fora del consistori, i el PSC també amb 5.
Això pel que fa a les municipals, però els partits ja preparen la nova cita electoral del 23 de juliol i en aquest sentit hi ha canvis al calendari que hi havia previst. Finalment, Pedro Sánchez no farà el discurs al Parlament Europeu que havia de fer el 13 de juliol. En plena campanya havia de pronunciar-lo per la presidència de torn de la Unió Europea. Ara ha decidit ajornar-ho fins al setembre per no interferir en la campanya electoral. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
El govern espanyol ha comunicat aquest matí al Parlament Europeu la decisió formal d'aplaçar el discurs. Diuen que ho fan en una mostra de lleialtat i respecte a la institució i per no barrejar la campanya electoral amb la política europea. Aquesta decisió arriba després que el PP europeu enviés també aquest matí a primera hora una carta a la presidenta de l'Eurocambra demanant exactament el mateix i que el discurs el pugui pronunciar al setembre el guanyador de les eleccions. El cert és que fins a dia d'avui Moncloa deia que el discurs no parellava. De fet, han intentat desvincular l'anunci d'avui amb la iniciativa del PP, explicant que ja el passat dimarts Pedro Sánchez va informar l'Eurocambra de les seves intencions, una informació que fons del Parlament Europeu han negat.
I una de les grans incògnites per a aquestes eleccions espanyoles és com s'organitzarà l'Esquerra, i és que d'aquí a una setmana justa, d'avui en 8, és l'últim dia per presentar coalicions electorals, i ara mateix Sumar i Podem continuen negociant aquesta candidatura. Avui hi ha hagut un gest important en aquest espai, el que ha fet el coordinador general d'Esquerra Unida i el ministre de Treball, Alberto Garzón, que ha anunciat que no es presentarà. Per tant, deixa de ser diputat 12 anys després. A partir d'ara s'incorporarà l'equip d'economistes de Sumar, que és el partit de Yolanda Díaz, la vicepresidenta espanyola. Avui li agraïa d'aquesta manera.
Siempre supo estar. Y les digo algo más, que es lo que más me seduce y lo que más me importa. Alberto no se va. Alberto se queda. Alberto suma.
La renúncia de Garzón arriba també en plenes negociacions entre Yolanda Díaz i la direcció de Podem per les llistes de Sumar. Un dels punts de fricció és la incorporació de les dirigents com Irene Montero i Ione Belarra en aquesta candidatura. Això a l'espai de l'esquerra, però també hi ha moviments a Junts per Catalunya de cara a aquestes eleccions. Jaume Giró ha renunciat a liderar la llista a Madrid. L'exconseller d'Economia s'aparta després que li ho hagin demanat Carles Puigdemont i Jordi Turull.
Creuen que davant la cita electoral i amb tan poc marge de temps no convé al partit una disputa interna pel lideratge al Congrés. Giró, en una entrevista a l'ACN, ha anunciat que fa el pas al costat, però ha deixat clar que la seva visió del que ha de fer Junts a Madrid és totalment diferent a la de Nogueres.
És cert que tinc una visió pròpia sobre el paper que Junts ha de tenir en el Congrés dels Diputats de Madrid. Estic convençut que mentre no siguem un estat independent podem fer més coses que reclamar la independència. Crec que no podem renunciar a cap avenç en el benestar de la gent fins a aspirar a la plenitud nacional del país.
Ara Míriam Nogueres ja té via lliure per ser la candidata de Junts al Congrés.
I al Parlament el PSC proposa que Assumpta Escarp sigui la nova presidenta de la cambra després que Borràs hagi deixat de ser-ho. Els socialistes mouen fitxa i intentaran aconseguir la segona institució del país.
Això després que Junts continuï sense aclarir si presentaran candidatura o no. La portaveu socialista al Parlament, Alicia Romero, creu que Escarp és el millor perfil per ocupar la presidència. N'ha parlat a Ràdio 4.
No descarto res ni confirmo res perquè no estic portant jo les negociacions a Barcelona, les porta ell. Ell, com li deia, ha obert converses, està parlant amb tots els partits.
Amb tots?
Bueno, no crec que amb Vox potser no, però sí que sé que està parlant amb tots, doncs, per, evidentment, fer una valoració de la situació i veure, doncs, quines són els interessos o les intencions dels partits
polítics. Diu que amb Vox no? Potser no. No m'ho sap dir segur.
No ho sé, no li sé
segur. Si està parlant amb Vox?
Jo crec que no.
Per la seva banda, Junts per Catalunya no mourà fitxa fins dimarts vinent. És el dia en què es reunirà l'executiva i es decidirà si assumeixen la presidència del Parlament o no.
I encara al Parlament, avui Mariano Rajoy i bona part del seu govern han tornat a plantar la cambra. Aquest matí estaven citats a comparèixer a la comissió que investiga l'espionatge als líders independentistes a través de Pegasus. L'expresident espanyol no s'ha presentat i tampoc ho ha fet l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santa Maria. El Parlament també havia citat els exdelegats del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo i Maria Eugènia Gay, que tampoc hi han anat. Passen dos minuts a tres quarts de nou. L'exsecretària d'Estat dels Estats Units, Hillary Clinton, ha estat de visita a Barcelona aquesta tarda. Ho ha fet com a convidada de l'acte del 50è aniversari del CIDOB. Clinton alerta sobre els perills que suposa l'augment dels populismes per als països occidentals. L'exprimera dama aconsella buscar una política de consensos entre els diferents punts de vista com a mètode per fer front a aquests moviments. So he's trying to
model... Ell intenta emular el comportament democràtic per rebaixar la tensió que provoca el missatge populista. Els populistes creuen que se'ls persegueix. En Biden intenta dir no. Podem treballar junts. Ens podem asseure a una taula amb algú que no està d'acord amb mi. Aquesta és la seva manera de fer front a l'amenaça del populisme.
Clinton també ha parlat d'altres temes com les eleccions nord-americanes de l'any vinent i la guerra d'Ucraïna. Pau Garcia.
Respecte a aquest últim punt, Clinton ha estat molt contundent a l'hora de referir-se al president rus Vladimir Putin. Ha dit que actua com un tsar modern que està disposat a posar en risc la seguretat de tots els països europeus. En aquest sentit, ha afegit que una victòria russa a Ucraïna seria un risc per totes les democràcies occidentals. I sobre les relacions amb la Xina, Clinton també ha estat explícita. Diu que els Estats Units volen seguir tenint relació amb la potència asiàtica, però també ha posat línies vermelles. We don't want
either a cold... No volem cap tipus de guerra amb la Xina. Volem fer entendre a la Xina que no ens quedarem asseguts a veure com es converteixen en l'agressor. Volem seguir tenint relacions econòmiques amb la Xina, però volem que la Xina alhora sigui un actor global responsable. A responsible
stakeholder. Clinton també ha reconegut que les dones tenen més dificultats en el món de la política pel simple fet de ser dones.
I per cert, que en acabar l'acte, Clinton ha tingut una breu conversa amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Han parlat sobre la visita de l'exprimera dama a Barcelona i també sobre el CIDOB, però també sobre temes que afecten tot el món, com la desigualtat econòmica global. 11 minuts per arribar a les 9 de la nit. L'atur es manté a nivells mínims des de l'estiu del 2008 i hi ha més treballadors que mai cotitzant a la Seguretat Social.
Adecco, el teu partner expert en el mercat laboral, t'ofereix aquest espai.
Les dades d'ocupació que ha fet públiques el Ministeri de Treball confirmen que l'últim mes s'han esborrat de les llistes de l'atur gairebé 2.700 persones. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, creu que el mercat laboral ha deixat enrere la incertesa.
Per tercer mes consecutiu, un rècord d'afiliació a Catalunya. I no menys important,
Catalunya manté el lideratge en llocs de treball. Aquests dos factors ens estan donant la visió que el món del treball a Catalunya progressa molt adequadament, molt positivament. S'ha instaurat ja la confiança en les relacions, en les relacions laborals, en l'afiliació, en la contractació.
Els sindicats coincideixen amb el govern que les dades són molt positives. Les patronals, però, avisen que no totes van en la mateixa línia. Montse Martí.
La COE adverteix que la reducció de l'atur podria haver tocat sostre i Pimec subratlla que la caiguda de l'atur al maig és la pitjor dada dels últims 10 anys, perquè la baixada del maig sempre havia rondat les 10.000 persones i aquest cop no arriba a les 3.000. Sigui com sigui, al conjunt de l'estat la tendència és la mateixa. Han trobat feina a prop de 50.000 persones, hi ha 2,7 milions de persones a l'atur i més de 20 milions de persones treballant. En plena precampanya electoral ja pel 23 de juliol, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, destaca que durant el govern de coalició s'han creat 1,6 milions de llocs de treball i acusa el PP de no haver-hi col·laborat i la ministra d'Economia, Nadia Calviño, també en presumeix.
Seria un buen día para que los que votaron en contra de la reforma laboral, para que el señor Feijóo reconociera que se ha equivocado.
Tenemos datos récord de empleo en el mes de mayo que muestran una afiliación a la Seguridad Social de 20.800.000 personones por primera vez en nuestra historia.
L'atur ha baixat en tots els sectors, però on més s'ha notat és el sector serveis.
I per cert, que en aquest context, la catalana Bold invertirà 25 milions d'euros a la seva planta de Montmeló, al Vallès Oriental i als Estats Units. En total, contractaran 100 treballadors.
La companyia especialitzada en la fabricació de bateries elèctriques per avions i vehicles d'alt rendiment ha explicat el seu pla d'expansió. A la planta de Montmeló, Bold pretén reforçar el departament d'RMSD i convertir el centre en un dels de referència del sector a Europa.
I les últimes hores una altra empresa també ha anunciat els plans d'ampliar la plantilla en 150 treballadors. Es tracta de la marca gironina de mobles de disseny Cave Home, que té la seu a Sils, a la Selva.
Cave Home ha obert una nova plataforma logística a Tordera, al Maresme, i ja treballa amb l'ampliació perquè dobli la superfície.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Els Mossos han detingut dos menors per una agressió sexual a una nena de 13 anys al Màgic de Badalona. És un dels quatre casos que s'investiguen en aquest centre comercial. Segons avança La Vanguardia, la parella de la víctima l'obligava a practicar sexe oral per torns als seus amics.
La policia ha detingut dos joves de 17 a 15 anys i hi ha ordre de detenció contra un noi de 20 anys i un altre menor, els quals no han localitzat. Segons explica el diari, la nena de 13 anys va començar una relació sentimental amb un noi de 15 que la va obligar a fer fel·lacions als seus amics. Un d'ells era el seu cosí. La nena és especialment vulnerable i està sota la tutela de la Generalitat en un centre de residència educativa. Tots dos detinguts ja s'han posat en mans del jutge que els ha deixat en llibertat provisional. Sí que els imposa un ordre d'allunyament de la víctima.
I a tot això, el Ministeri d'Igualtat vol equiparar les indemnitzacions de violència masclista a les de terrorisme. És una de les propostes que ha fet avui el Comitè de Crisi sobre Violència de Gènere, que s'ha reunit a Madrid després que aquest maig cinc noies hagin mort assassinades. Ara, la indemnització en el cas de violència masclista és de 90.000 euros i en el cas del terrorisme arriba fins als 250.000. Des de Madrid, Roger Perciba.
Una diferència de 160.000 euros que, segons la número 2 d'Igualtat, Ángela Rodríguez, evidencia que l'Estat no ho ha fet bé. El Ministeri d'Irene Montero vol que l'Estat assumeixi d'aquesta manera no només la prevenció, sinó també la reparació econòmica en els casos de mort per violència masclista. Però és una proposta que, com altres que han sortit d'aquesta reunió de crisi, caldrà veure quin recorregut té, perquè ara, amb les Corts dissoltes i amb les eleccions a la vista, tot pot quedar en paper mullat. El Comitè de Crisi sobre la Violència de Gènere aposta per millorar la coordinació de les policies de l'Estat, retirar o denegar el permís d'armes de l'agressor a la primera denúncia i anul·lar el règim de visites quan hi hagi el mínim indici de violència. La secretària d'Estat, Ángela Rodríguez, també critica que hi ha governs que no fan res.
Hay otras comunidades autónomas cuyos gobiernos no han dado ni un solo paso ni han comunicado cuáles son los proyectos que quieren poner en marcha. Estoy hablando, por ejemplo, de comunidades autónomas como Galicia, como Andalucía o como Castilla y León.
Des de l'1 de gener i fins ara, 20 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles a tot l'estat.
6 minuts per arribar a les 9 de la nit, els experts en intel·ligència artificial reclamen prohibir les armes letals autònomes. Això després que avui s'hagi sabut que en un simulacre de l'exèrcit dels Estats Units, un dron controlat per aquesta tecnologia va atacar el soldat que precisament l'havia de guiar. Com que era una simulació, tot va quedar en un ensurt, però a la vida real l'hauria matat, Laia Colomer.
Sí, va passar fa un mes, però s'ha sabut avui, que ho ha publicat el The Guardian. La intel·ligència artificial va detectar que com més objectius eliminava, més punts obtenia. Per això va atacar tothom que s'interposava, també l'operador del dron i la torre de vigilància des d'on els soldats es comunicaven amb l'aparell. Des de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del CSIC creuen que són armes autònomes que no s'haurien d'autoritzar perquè són incapaces de distingir què ataquen. N'ha parlat a RAC1 el seu director, Carles Sierra.
Si no som capaços de saber si una persona és un civil o és un militar, no podem deixar la decisió de matar algú de forma autònoma a una màquina. És un risc molt alt. Jo penso que s'haurien de prohibir.
De fet, ja el 2015, un grup d'experts internacionals va demanar en una carta que es prohibissin el que s'anomenen com a robots de matar.
I d'altra banda, la Generalitat reclama al govern espanyol que aclareixi com serà la selectivitat de l'any que ve. Això després que el Ministeri d'Educació hagi avançat que el decret que l'ha de regular no s'aprovarà fins que hi hagi un nou govern a l'Estat.
Una situació que neguiteja milers d'alumnes que al setembre començaran segon de batxillerat sense saber del tot com serà la selectivitat del 2024. Des del Consell Interuniversitari asseguren que tan bon punt en sàpiguen tots els detalls començaran a elaborar els exàmens. Mentrestant, la que ja està a punt és la selectivitat d'aquest any, que serà la setmana vinent. La secretària general del SIC, Laura Román, recorda que seran exàmens semblants als d'altres anys.
Tranquil·litat, perquè aquests estudiants es trobaran amb unes proves que seran similars a les últimes edicions. Unes proves que, a més, estan preparades per un grup de professorat que formen part de batxillerat i també de la universitat i que preparen, revisen i actualitzen cada any aquestes proves.
La selectivitat començarà dimecres amb les proves de castellà i català i participaran gairebé 42.000 alumnes.
I encara en l'àmbit educatiu, les famílies que no rebin a casa els xecs de 100 euros del govern per ajudar a comprar material escolar se'l podran descarregar per internet. Us ho ha avançat RAC1, el govern farà una primera remesa postal a tots els alumnes a partir del cens del maig, però l'actualitzarà 3 cops més perquè ningú es quedi sense aquesta ajuda. En aquestes actualitzacions ja no l'enviaran, sinó que el podran baixar d'internet. I atenció a aquesta xifra, el metro de Barcelona ha registrat al maig més passatgers que mai.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
S'ha arribat gairebé a les 40,8 milions de validacions.
S'encadenen amb aquests dos mesos seguits de màxims històrics. Respecte a l'abril, el nombre de validacions al metro ha augmentat en mig milió més, segons dades de Transports Metropolitans.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Successos novetats en el cas dels tres geòlegs morts a la mina de Súria. A cap d'ells els va arribar l'alerta sobre la inestabilitat del sostre.
El país ha accedit al sumari de la causa prèviament al sinistre. A un dels operaris que extreia potassa en aquesta mina de l'empresa Iberpotash li havia caigut una pedra de 20 quilos i va decidir parar. Quan va acabar el torn, en va alertar el vigilant de l'explotació, que va deixar un escrit, un comunicat amb el missatge "compte sostre", però els tres geòlegs no ho van arribar a llegir. Els Mossos constaten una cadena de negligències en la comunicació i les mesures de seguretat. A més, la Generalitat i la mateixa empresa també admeten errors greus.
I els Mossos desmantellen un grup criminal que va robar més de 250 ordinadors a empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els lladres entraven a les empreses a la tarda, quan encara eren obertes, però fora de l'horari d'atenció al públic, i robaven tots els aparells que tenien a l'abast. Fins ara, els Mossos atribueixen més d'una trentena de robatoris per valor de més de 200.000 euros. De moment, hi ha 4 detinguts entre 26 i 56 anys, però la policia no descarta que n'hi pugui haver més.
I a l'Índia, almenys 50 persones han mort i 300 han quedat ferides en un accident entre dos trens.
El xoc ha estat entre un comboi de passatgers i un de mercaderies. Això ha fet que el de passatgers descarrilés i una desena de vagons volquessin i rebessin l'impacte d'un tercer tren que circulava per l'altra via. Ha passat a l'est del país, a l'est de l'Índia. Molts passatgers han quedat atrapats als combois. Una cinquantena d'ambulàncies han treballat en aquest sinistre.
Un minut per arribar a les 9 de la nit, els Premis Nacionals de Cultura 2023 reconeixen el cantautor Joan Manel Serrat per la seva trajectòria musical. El premi s'ha entregat aquest migdia al Col·legi d'Arquitectes Jordi Casals.
El guardó li ha arribat un any després d'anunciar la seva retirada dels escenaris. Serrat ha agraït el reconeixement i ha explicat què suposa per ell escriure cançons.
Fa més de 50 anys que escric cançons i ho faig perquè l'escriure i el cantar-les trequen fora uns sentiments i sensacions que embullen per dintre. Escriure cançons és mirar-se endins, explicar el que et passa, però també explicar el que els passa als altres, també.
A banda de la música, els premis també han posat la mirada en la traducció, el circ i les arts visuals. En aquest sentit, s'ha reconegut a la traductora Dolors Udina, al pintor Joan Pere Viladecans, la directora d'espectacles de circ Alba Sarraute i al Festival d'Arts Sonores i Visuals Eufònic.
I doncs premis a uns altres, la Fundació Princesa de Girona, que ha donat avui el Premi Internacional a Sabrina Habib, que ha creat la xarxa de cura infantil més gran de Kènia. Aquest nom i altres categories s'han anunciat avui al Palau Macaya de Barcelona. Bàrbara Padilla.
Habib ha estat la principal premiada, però s'han donat altres guardons. La terrassenca Sílvia Fernández ha rebut el Premi Social per reduir el dolor de malalts greus a través de l'art.
Acompanyamos a personas que conviven con una enfermedad, no solo a final de vida, sino también todas las pérdidas que suelen tener, pues, de sueños, roles, ¿no?, de que no puedes ir al colegio, no puedes ir a trabajar, a través de la arteterapia.
En la categoria de recerca científica ha obtingut el guardó Marc Schneeberger, de Lloret de Mar, doctor en biomedicina i líder d'un grup de recerca a la Universitat de Yale, als Estats Units, sobre l'obesitat.
Queremos tener una visión más íntegre a nivel cerebral de cómo se regulan procesos básicos, comer, dormir. Es mirar al problema de la obesidad, cómo nuestro cuerpo gasta energéticamente.
El mallorquí Rafael Jordà s'ha endut l'empresa per haver fabricat alguns dels satèl·lits més innovadors d'Europa. I finalment, nascuda a Granada, Maria Dueñas ha guanyat el d'Arts i Lletres per apropar la música clàssica als joves.
I d'altra banda, el Primavera Sound tot a punt a aquesta hora per viure un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres. És el de Depeche Mode, que pujarà a l'escenari del Parc del Fòrum a les 9 i 10 minuts. I just després... Ho farà Kendrick Lamar, considerat per a molts el millor raper del moment. Per ara, tot i que hi ha més gent que en la jornada d'ahir, no s'hi han vist grans aglomeracions ni cues. Anem cap al Parc del Fòrum. Eudald Martínez, bona nit.
Bona nit, sí, exacte. El festival ha venut més entrades respecte ahir, tot i que sense penjar encara el cartell de sold out. És per això que, tot i que s'espera més gent en general, ni molt menys s'hauria d'arribar als nivells de públic de l'any passat. Un dels primers grans concerts de la nit, com dèieu, serà el de Depeche Mode. La banda britànica està presentant el disc Memento Mori, que ha tret aquest mateix 2023 i que està dedicat a qui va ser teclista de la banda des dels inicis, Andy Fletcher, que va morir sobtadament ara fa un any. A banda de... però també repassant alguns dels seus grans èxits. Altres noms destacats d'avui seran el productor de música electrònica Skrillex o la banda de punk rock Bad Religion.
Gràcies, Eudald. Bona nit.
Bona nit.
I a la resta dels esports, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, bona nit.
Acaba d'arrencar el partit que pot classificar el Barça per les semifinals de la CB.
A la Fonteta, contra el València, amb la victòria del Barça al primer partit, en cas de triomf, completaria ja el quadre de semifinals. A una banda hi tenim un Penya Madrid, a l'altra espera Unicaja com a rival del guanyador entre aquest Barça-València, que acaba d'arrencar empatejant un cara en els primers instants, tot plegat per ser el dia en què hem sabut, anunci de fa un parell d'hores, que Aito García Renés es deixa la banqueta del bàsquet Girona.
Marxa, per tant, els quarts de final de la CB i també les semifinals de l'hoquei Lliga.
Amb dos matchball també, a Sant Sadurní d'Anoia, al Penedès, Noia-Barça. El Barça acaba de marcar 0-1. Si guanya el Barça, es classificarà per la final. Els penedesencs quedaran eliminats. També s'està jugant a Calafell un Calafell-Liceo, de moment empat a 0. Si el Calafell perd, també quedarà eliminat d'aquesta semifinal.
I encara un punt més en directe, Carlos Alcaraz, que busca un lloc als vuitens de final del Roland Garros.
Davant el canadenc Shapovalov, la via directa ha posat Carlos Alcaraz 5-0 en el primer set. Abans Novak Djokovic ha guanyat 3-16-0 davant el malagueny Alejandro Davidovich. Són els dos partits destacats d'aquesta jornada de setzens de final de Roland Garros.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Es mantenen aquestes tempestes al cap de setmana?
Sí, aquesta situació que fa dies que arrosseguem, amb ruixats, tempestes, que avui han tornat a afectar sectors del prelitoral, les àrees més interiors de les comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu, han arribat de nou cap al Pla de Lleida, com ahir també unes tempestes una mica fortes en alguns sectors, per exemple, de les Garrigues. Ara encara plou, sobretot en algunes àrees de Ponent, però ja la manera més pausada, podríem dir. I al cap de setmana, doncs, podem dir que en conjunt matins tranquils, amb força sol, però a partir del migdia, doncs això,
complica
la cosa. Aquesta situació típica de tardes de primavera, encara hi som, encara que estiguem ja al mes de juny, però bé, a partir del migdia i al llarg de la tarda, ruixats, tempestes irregulars, sobretot en comarques interiors, més extenses en zones del centre i nord de Catalunya, no tan extenses cap al sud del país, I això sí, demà fins i tot, en un primer moment al migdia, poden aparèixer alguns ruixats, algunes tempestes cap al Maresme, en zones de muntanya de properes a la Costa Brava, però després sí que les pluges tendran a estar concentrades això, en comarques més interiors. Però atenció, demà al migdia, si algú està a la platja, de fet pot haver-hi alguns núvols demà al matí en sectors del litoral, més demà que diumenge, però algú pot ser que estigui a la platja al Maresme, això, en sectors de la Costa Brava, i cada cop es tapi i se senti tronar perquè pot haver-hi alguns xàfecs. Diumenge, menys probables aquests xàfecs a la costa, si més no, el litoral central sí que en poden aparèixer alguns al migdia, tarda, cap al litoral sud, especialment del cap de Salou cap al sud, cap a l'Ebre. I les temperatures semblants a les d'avui, de 24 a 28 graus a l'interior. Avui hem arribat a 29, 30 en algun sector de Ponent, 30 graus al Carràs, la més alta, al Segrià, entorn dels 19, 20, 22, 23 a la costa, i cap a les valls del Pirineu, entorn dels 20. Hi ha molta gent que està marxant per aquest cap de setmana, 3 dies, sí. Doncs això, sapiguem que les tardes es complica. I
ho
que
hem
si...
vist amb l'estat del trànsit,
sí,
també. Hi ha molta gent que està marxant.
Ha quedat palès. Doncs això, si anem a fer muntanya, per exemple, sapiguem que llevar-se vent d'hora, vent d'hora, que deia aquell, i aprofitar el matí, perquè, com ja sabem, els que anem a fer muntanya, els que n'hem fet, a vegades al migdia, això passa molt a l'estiu també, doncs la cosa es pot complicar i les tempestes de muntanya són perilloses.
Abel, més enllà del temps, si mirem, de fet, més enllà d'aquests núvols, avui hem estat pendents d'una fita que podríem dir que està històrica, sí, de l'Agència Espacial Europea, perquè per primera vegada hem pogut veure imatges de Mart en directe o gairebé en directe, no?
Sí, són imatges que aquesta tarda ens han arribat des de la missió Mars Express de l'Agència Espacial Europea, orbitant el planeta vermell a uns 300 milions de quilòmetres de la Terra, avui que fa justament 20 anys del seu llançament. És per això que per aquesta distància enorme que les imatges no eren ben directe, sinó que trigaven uns 18 minuts des de l'òrbita marciana fins que les podien veure aquí a la Terra. És el que hem vist moltes vegades en pel·lícules de Hollywood, no?, que parlen des de l'espai i triguen una mica fins que reben les comunicacions aquí a la Terra, no? Doncs això és imatges en temps real, pràcticament 18 minuts des que viatjaven des de Mart, des de l'òrbita marciana fins aquí. Unes imatges preses per una càmera antiga, però que tenen un gran significat perquè els directes des de l'espai són realment poc habituals.
Gràcies, Abel, que vagi bé.
Molt bé, fins després.
Passen 6 minuts i mig de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquí la tertúlia del 9C d'aquest divendres 2 de juny amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Bona nit, Sílvia.
Hola, bona nit.
Amb el Dani Sánchez Ugar, periodista. Què tal, Dani, com estàs? L'Oriol Ribet, periodista, filòleg.
Bona nit.
Què tal, Oriol?
Molt
tot bé?
Bé.
I també l'Oriol Soler, periodista del diari Oponessa.
Bona
què
nit.
Què tal? Bona nit, Oriol. Mira, avui us deixo amb molt bones mans, eh? Us deixo amb el Pep Tormos, que portarà avui la tertúlia fins al final del programa. Pep, com estàs?
Meu. Molt bé, fins a les 10 de la nit.
El Pep que mana l'ombra.
L'hereu més jove que jo, eh? En fi. Doncs mira, si us sembla, fem una pausa i de seguida continua la tertúlia del 9C amb el Pep Tormos.
RAC 1. El 3 i el 4 de juny t'esperem a Torrelles de Llobregat per tornar a gaudir de la nostra fruita preferida.
43a Festa de la Cirera. Un cap de setmana ple d'activitats, tallers i espectacles per tota la família.
Mercat de venda de cireres i altres productes locals. Mostra d'arts i oficis. Ruta gastronòmica. Passejades per la natura.
Més informació a festacirera.cat.
Quina és la llavor que deixem en aquest planeta?
Joyce Di Donato i il Pomodoro presenten el projecte Eden al Palau de la Música Catalana. Músiques de Cavalli, Wagner, Mahler, Händel i altres compositors que repensen el nostre lloc al món i a la natura.
El 6 de juny, a les 8 del vespre, Natura i Música a la Sala Modernista. Entrades a palaumusica.cat.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güelles quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Locación Plus.
No sé, amb Pep Tormos.
Passen 8 minuts de les 9 de la nit. Arrenquem aquí la tertúlia del 9C d'un dia, d'una tarda, sobretot, que ha estat molt complicada a la carretera. Teníem aquesta operació sortida per la segona Pasqua. Ha estat una tarda amb molts problemes de trànsit, sobretot a la P7. S'han arribat a acumular una cinquantena de quilòmetres al llarg de tota la via. I a aquesta hora el que podem fer és saludar el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bona nit.
Hola, bona nit, gràcies.
No sé si ens pot actualitzar la situació a aquesta hora, si a poc a poc va millorant la circulació en aquests dos punts que parlàvem, sobretot a Vilobí i Dunyà, a la Selva i a Gelida, a l'Alt Penedès.
Sí, ha anat millorant. El conjunt de la xarxa viària en aquests moments queden escassament 20 quilòmetres de retenció a tota la xarxa viària de Catalunya. Per tant, en aquests moments pràcticament estem arribant a la normalitat i a la fluïdesa. Però sí, ha estat una tarda extraordinàriament complicada amb l'accident que s'ha convertit en una emergència. S'ha hagut de declarar l'alerta Transcat per part de Protecció Civil i, per tant, això ha fet que s'hagués de parar absolutament l'autopista a l'alçada de Vilobí d'Onyà i ha generat doncs una retenció considerable. El que s'ha fet és, quan es tallen aquestes autopistes, és treure la bossa de trànsit que pugui haver quedat atrapada, l'hem tret, ha costat, però hem tret totes aquelles persones que hagin pogut quedar atrapades, i s'ha tallat la via perquè ningú arribés a la zona de l'accident, a més hi havia una emergència declarada, i s'ha tallat a Massanet per desviar per l'A2, que era una via paral·lela a l'AP7, i podies, per dir-ho així, estalviar-te l'accident i tornar a l'AP7. Clar, aquesta connexió no era fàcil, però s'ha anat produint. El que ha generat això és una retenció que, quan ha començat el gruix de la sortida de les persones que sortien de l'àrea metropolitana per anar cap al nord i la Costa Brava, doncs ha anat acumulant una certa retenció. Però també hem treballat per obrir, s'han obert dos carrils molt ràpidament, crec que en una qüestió de 4 hores per un accident d'aquestes característiques, que era molt, molt aparatós, doncs està prou bé el termini de temps en què s'han obert dos carrils. Hem pogut obrir els dos carrils i en aquests moments estan funcionant els dos carrils. Aquesta nit s'arreglarà el paviment i demà estarà reparada la via.
Per tant, aquesta hora, per actualitzar, aquesta hora, 9 i 11 minuts, la situació pràcticament està normalitzada i demà al matí ja hi haurà els tres carrils oberts de la P7.
Sí, completament normalitzada. A la zona de l'accident no ho està, perquè passes de 3 a 2 carrils i, per tant, encara hi ha una certa retenció. Però és fruit de que hi ha el camió i que s'ha de retirar aquell camió i reparar el carril de la dreta, que està molt malmès perquè era un camió amb resines i, per tant, ha malmès el paviment i s'ha de reparar. No es pot posar en operatiu aquell carril fins que no estigui ben reparat per la seguretat dels propis conductors i conductores,
I l'altre punt, per tant, que estàvem pendents era el de Gelida. En aquest cas, com tenim la situació?
Jo destacaria un segon punt abans d'entrar a Gelida, que és tot el que és el perímetre del Gran Premi de Montmeló, que hi ha el Gran Premi de Fórmula 1, que avui ja s'hi podia anar i, per tant, com que s'amplia la possibilitat de gaudir d'aquest esdeveniment esportiu a partir del divendres, doncs ha generat una certa congestió perquè s'hi sumava la sortida de cap de setmana, i no oblidem que avui hem de recordar sempre, ens hem de recordar que avui és divendres i que, per tant, hi havia la mobilitat laboral de tothom. Això ha generat congestió a la C60, a la C17 i aquells fragments d'AP7 de perímetre del circuit de Montmeló. I després hi ha hagut l'accident de Gelida de 3 vehicles, ha estat un accident lleu que ha quedat al mural, però totes aquestes vies, així que has d'aturar-la un moment per poder gestionar l'accident i, per dir-ho així, secciones la via, a recuperar-se triguen molt aquestes vies d'alta capacitat. I llavors ha estat temps per recuperar-se i segurament produint per l'efecte badoc allà a Gelida, doncs que anava alentint la fluïdesa del trànsit.
Sabíem que fins a les 8 del vespre havien sortit vora un 27% dels vehicles previstos de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen dades actualitzades i si era més o menys el que preveien.
En aquests moments han sortit 201.000 vehicles i estem parlant de l'entorn d'un 43% dels vehicles que esperem que surtin entre avui a les 3 del migdia i demà a les 3 del migdia.
Era més o menys el que preveien ja, o és que molts, veient els problemes que hi ha hagut aquesta tarda a les carreteres, han esperat potser sortir demà?
Doncs fa de mal dir. Nosaltres el que hem demanat, que és molta programació, que la gent s'informi i que avaluï com està la via per poder fer el viatge que pretén fer, no? Probablement, com diu vostè, molta gent s'ha retingut veient quina situació estava en les carreteres, no? Hem tingut, doncs, aquestes circumstàncies que són que no són habituals, aquest accident, aquest camió avariat que ha cremat i ha generat una emergència, perquè vull ressaltar-ho, no era un accident, s'ha acabat convertint en una emergència de protecció civil. Per tant, això fa que s'hagin hagut de prendre mesures molt, molt, molt especials. Dit tot això, les persones segurament demà sortiran amb el gruix que esperem que surtin, amb la resta de vehicles que esperem que surtin. I el que demanem, sobretot, que es programin, perquè esperem pics d'intensitat elevada i, per tant, de possibles retencions des de les 11 del matí fins a les 2 o les 3 del migdia. Tot i que demà el Gran Premi de Montmeló són proves classificatòries i, per tant, la gent hi va de manera més esgraonada. Però, vaja, la suma de vehicles i la suma de vehicles que surten i que van al circuit de Montmeló, quan superes els 5.200 vehicles hora punta, cau la velocitat i se genera la congestió. I amb aquestes circumstàncies se superaran.
Per tant, en aquest punt, per exemple, de Montmeló, de cara al Gran Premi de Fórmula 1, els grans problemes poden arribar més aviat diumenge que no pas demà?
Diumenge també serà problemàtic, però el diumenge no hi ha trànsit de sortida de cap de setmana. I, per tant, en tot cas, llavors serà atribuïble només únicament al circuit, a la mobilitat pròpia del circuit. Però demà sí, demà és el dia més problemàtic per nosaltres. Se suma la sortida a aquest gruix de vehicles que encara han de sortir per gaudir del seu cap de setmana i el que és la mobilitat associada a la prova esportiva. Això farà que, torno a repetir, se superin aquestes intensitats de 5.200, que això és una qüestió pura de ciència del trànsit. Quan superes 5.200, comences a tenir turbulències, tens caigudes de velocitat i se genera la congestió.
Per aquests dies s'ha anunciat des del Servei Català de Trànsit també que hi hauria més de 1.000 controls per part de Mossos d'Esquadra. A què refereixen exactament amb aquests controls? Quin tipus de controls són?
Normalment, en aquests grans moviments de vehicles, en aquesta mobilitat més important de distribució, de sortides o de retorns, no es produeixen els sinistres. Els sinistres es produeixen en les zones de destinació. També es produeixen els sinistres en aquests grans moviments, no? Però els majoritàriament més nombrosos es produeixen en les zones d'estada o de vacances. Això fa que al llarg del territori s'instal·lin aquests controls per part de Mossos, que consistiran en controls a l'entorn de 1.000 controls de velocitat, d'alcoholèmies i de distraccions. Ja són controls habituals, però que per aquestes jornades es reforcen.
Ja per anar acabant, senyor Lamiel, pel que fa a la tornada d'aquest cap de setmana llarg de la segona Pasqua, quan s'espera que sigui el pitjor moment? El dilluns o ja diumenge a la tarda hi pot haver un volum important de trànsit?
Diumenge a la tarda hi pot haver volum de retorn i pot haver-hi el volum de retorn que trobi també la sortida del Gran Premi de Montmeló. Per tant, primera recomanació, sobretot, programar i evitar coincidir amb aquesta sortida del Gran Premi de Montmeló el diumenge. Buscar també vies alternatives, la C32 pot ser una bona via de tornada, i no haver d'utilitzar la P7. Però tant el diumenge com el dilluns esperem el retorn dels 280.000 de les 12 del migdia a les 12 de la nit. Tant el diumenge com el dilluns nosaltres tindrem una bateria de mesures a disposició. Tindrem carrils addicionals, limitacions de vehicles pesants i restriccions, que en aquesta sortida no l'hem pogut tenir. Per qüestions de seguretat viària no podem instal·lar carrils addicionals de sortida. I llavors, però de retorn sí. I, per tant, tenim una bateria de propostes i de mesures millors per poder fer front a aquesta intensitat de vehicles.
Doncs n'estarem pendents de com va aquesta operació sortida, que encara és demà, quan s'acaba aquesta operació sortida, i també l'operació retorn de cara a diumenge a la tarda i dilluns. Ramon Lamí, el director del Servei Català de Trànsit. Gràcies i bona nit.
Gràcies a vostè i molta prudència a la carretera. Adéu-siau.
Això mateix. Passen 3 minuts d'un quart de 10 de la nit. En fi, n'hem parlat moltes vegades, sobretot els divendres, d'aquests problemes de trànsit, però un dia més n'hem de parlar, perquè avui realment ha estat una tarda caòtica, sobretot a la P7, per aquests dos accidents que ara comentava el director del Servei Català de Trànsit. No sé si creieu que no s'està prenent de forma seriosa encara aquest problema, que realment el tenim de forma molt, molt habitual.
Jo crec que quan se t'incendia un camió ple de resina just a 2 hores de començar o d'haver començat l'operació sortida d'un cap de setmana de pont, poques coses a dir. Vull dir, és un imponderable que crec que fa comprensible una coacomba que s'ha format.
Sí,
però al final la qüestió de la P7 ja, des de que es van treure els peatges, dura tant de temps que i no sembla que hi hagi una solució molt a curt termini i només queda la resignació dels conductors i la resta d'usuaris.
I pels del Maresme, si pot ser que no ens enviïn el trànsit de la C32, que hem d'anar de poble a poble nosaltres.
No, però fixa't que també hauria d'entrar dintre la normalitat que les operacions sortides hi hagi retencions. El que és imponderable és que hi hagi un accident com el que hi ha hagut avui.
Bueno, i també però, una cosa, una reflexió que hauríem de tenir.
Hem de fer les infraestructures perquè no hi hagi retenció el dia de màxima sortida de cotxes.
I també ens hem de plantejar si aquest model del cap de setmana agafo el cotxe i me'n vaig i torno al final de cap de setmana, si això és sostenible realment, aquest model de que tots els de Barcelona surtin en tropel cap a la Costa Brava, cap on sigui. És a dir, és que clar, fa tot 4 dies parlàvem del canvi climàtic, de les emissions, de la necessitat de tenir una vida potser no tant d'aquestes anades i vingudes. Clar, no es pot preveure la infraestructura, però que tampoc és convenient ni saludable aquest model de cap de setmana amb un cap de setmana avall.
Per això la solució no és que la gent deixi anar a la Costa Brava, sinó que la Costa Brava s'hi pugui arribar d'alguna manera que no sigui en cotxe, perquè ara mateix és impossible.
Per exemple, no hi hagi aquesta necessitat vital d'haver de marxar cada cap de setmana.
Jo no em sento legitimat per dir-li a ningú que no faci un cap de setmana i no vagi on vulgui un cap de setmana. Seria desitjable que si hi ha una zona en la qual estan detectats moviments importants, doncs invertim en altres coses que no sigui ampliar la carretera perquè no hi hagi embussos, sinó, per exemple, en fer poder arribar a la Costa Brava en tren.
Però fins que no, però fins que no passi, és evident que la via amb més problemes, que no ens cansem de parlar cada vegada que passa alguna cosa així, és la P7, nord i sud. Jo torno a dir, com que jo vinc del sud, a les 3 hi havia retencions per la gent que volia marxar de cap de setmana. Jo he vingut a 8:15. La cua era de gelida i arribava al Papiol. És que ha de poder donar-se una solució, que un cop ja estàs a la carretera. Jo continuo dient que jo crec que hi ha un punt de mancança d'informació i de solució. La P7 és molt gran i té moltes vies de sortida. Si no t'ho avisen, no podem estar tot el dia pendent del Twitter que et diguin, perquè a més trànsit tampoc és molt puntual en l'actualització de la informació, però hi ha moltes vies abans de que trobis una retenció per poder o no anar o sortir molt abans per poder buscar-te la vida per altres vies, ja sigui a Martorell, ja sigui abans. I sempre, cuidado, l'AP7 nord i AP7 sud és la principal via de problemes de trànsit i cada vegada...
Sobretot l'AP7, que és gairebé tots els divendres i dissabtes al matí.
Perquè quan hi ha un accident...
En operació sortida d'un pont encara es multiplica més el
problema. Perquè quan hi ha un accident, que a sud hem comentat moltíssimes vegades, ha coincidit amb divendres, amb accident, no era ni operació sortida, un camió de fusta que es va cremar, i es va cremar a l'alçada també de Gelida Sant Sadurní, i a la Diagonal encara no informaven, i hi havia unes quals com de 10, 12, 14 quilòmetres.
No és ni una operació sortida, ni és un pont, això, Això és un cap de setmana llarg.
I no per tothom, perquè no és festa...
I no per tothom, i aquesta necessitat vital de sortir en tropel, jo no ho entenc, però bueno.
Clar, no sé si, ara ho deies, si ens hem d'anar acostumant també cada cap de setmana, després d'haver multiplicat també el trànsit arran de la alliberació dels peatges, a que l'artèria principal del país, la principal via, que és la que creua de punta a punta al país, s'hi formin cues cap de setmana sí, cap de setmana també.
Doncs la meva resposta és clara i és sí. És a dir...
Sí, és que
no pots...
No hi ha volta
no
pots, de
full. Clar, la llei de l'embut, no hi cap més gent allà.
I fins i tot per una qüestió de wishful thinking. No has de planificar les infraestructures d'un país pensant en aquell moment de màxima ocupació de la infraestructura, que és el moment del cap de setmana, sobretot si és un cap de setmana. Si els problemes fossin per la gent arribar a la feina cada dia, que també hi són, però no són de la magnitud que estem parlant ara, doncs estaríem parlant d'una altra cosa, però... I tampoc... Jo la solucionaria fent més carrils, també la solucionaria fent més trens i trens que passessin més sovint. És a dir,
però qualsevol no cas per la mobilitat laboral hi ha més solucions de transport.
No passaria mai per aquí, però exacte, com que no estem parlant d'això, home, i si no, fer-li una mica de cas... reconec que és impopular el que dic i que jo condueixo poc. Condueixo, però no tinc cotxe, per tant no ho visc cada cap de setmana, però tant en quan ho visc. I quan em toca tornar, doncs de vegades accepto de, en comptes de tornar abans de sopar diumenge, soparé i tornaré per arribar a mitjanit a casa. I així sé que no tinc en bus. O, si no vull fer això, doncs surto just després de dinar, que tindré una mica menys en bus, o fins i tot no dino el cap de setmana fora. Això és el que demanava el director del Servei Català de Trànsit, que ens esglaonem.
Planificar, sí.
Una cosa és retenció.
És una cosa que també hauríem de prendre a fer nosaltres, també assumir una mica de responsabilitat, perquè el que no podem estar plantejant com a alternativa és començar a construir carrils com si no hi hagués un endemà, que aquesta època ha passat per
sobre. Quedar-nos una mica a casa sí que
però podem. Però una cosa és la retenció, que hi estic d'acord amb tu, Dani, i l'altra és, insisteixo, quan hi ha accidents de la magnitud d'avui i d'aquest any hem tingut diversos, jo crec que hi ha una manca de previsió de com informem i quines solucions donem durant el trajecte on tu pots evitar formar el quilòmetre 11 de retenció.
I a més amb això no tinc informació de primera hora, ja dic que condueixo molt poc, vull dir que tu que ho vius, o, si es poden millorar els mecanismes d'informació quan hi ha un accident, perquè a part, fixa-t'hi, ara hem dit dos dies que hem parlat d'això, però ha sigut dos dies que un cop es va incendiar un camió de fusta i avui s'ha incendiat un camió de resina. És a dir, doncs, quan passa alguna cosa, doncs es fan 50 quilòmetres de cua a la P7. Molta mala llet pels pobrets que es queden atrapats durant hores allà, em sap molt greu per ells, però és un imponderable. Evitar que el màxim nombre de persones o de cotxes possibles quedin atrapats i per tant avisar a 25 quilòmetres en comptes de 5, doncs segur que es pot millorar.
Perquè són situacions extraordinàries,
són situacions extraordinàries, però en parlem
també hem de pensar que la tecnologia també hauria d'ajudar a llarg termini que els cotxes fossin més intel·ligents, no? I que haguessin més sistemes interconnectats, sí. El famós 5G, totes aquestes coses, no?
I de fet ara mateix
la intel·ligència de les coses, no?
Les aplicacions que et porten, o sigui, els GPS, les aplicacions de mòbil que et porten, ja et van recalculant rutes alternatives si passa algun imponderable d'aquests de camió on vas.
Sí, però no passeu pel Maresme, eh? Passeu per allà a la P7.
Jo sentia que hi havia bastantes cues al Maresme.
Per això ho dic, que ja en tenim prou amb el nostre trànsit habitual.
Ho hem de repartir arreu del país. Per sort, com ara deia el director del Servei Català de Trànsit, aquests dos grans problemes que han tingut durant la tarda amb aquest camió que s'ha incendiat i aquest altre accident a Gelida, ja s'ha anat normalitzant la situació i demà, a priori, ja l'AP7 es podrà circular en tots tres carrils, ja estaran oberts, per tant, el problema estarà solucionat. Al marge del trànsit, aquest cap de setmana estem molt pendents, aquí RAC1 fem un gran desplegament del futbol. Avui, tot i que estem en horari, no ho sé, estem molt pendents de la final de la Champions entre el Barça i el Wolfsburg a Eindhoven, per seguir el partit. No sé si vosaltres teniu previst veure'l, si sou gaire futboleros.
Sí, a les 4, no, és demà.
Arribes a les 6?
Sí.
T'arribes a equivocar.
Arribes a les 2 i te'l perds. No.
A veure.
Sí. I que guanyi el Barça, evidentment.
I tant. La Laia Coll i el Gerard Ballera ja són a Eindhoven des d'ahir per seguir tota aquesta actualitat del Barça femení. Els podem saludar a aquesta hora. Laia, Gerard, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Què tal? Com va per aquí? Molt ambient a la ciutat?
Doncs cada vegada n'hi ha més. Vam arribar nosaltres ahir, en el nostre avió hi havia algun aficionat del Barça, durant el dia alguna samarreta que veies per aquí als carrers, però sobretot avui ja es va veient que cada vegada queda menys per aquesta final. Avui a la tarda ha arribat un gruix important d'aficionats, però sobretot arribaran demà la majoria d'aficionats, perquè per arribar fins aquí a Eindhoven doncs se les han hagut d'empescar una mica. No hi ha masses vols regulars entre Barcelona i Eindhoven, així que molts dels espectadors, dels aficionats del Barça, que demà seran aquí a la final, 10.000 culers seran aquí a Eindhoven, doncs venen fent via a Amsterdam, a Brussel·les, també a Luxemburg, i un cop allà, doncs o autocars, o cotxes llogats, o bé amb tren per arribar fins aquí a la ciutat. Per tant, demà serà quan hi haurà, diguéssim, el gran xup-xup a les hores prèvies de la final.
Ara ho repassaves, Laia, ha estat una mica complicat, no?, a poder arribar a la ciutat. Hi ha històries d'aquelles de molt d'esforç per poder arribar-hi, amb hores i hores d'autocar, també amb moltes connexions, avió, cotxe privat, tren, com arriba la gent aquí a Eindhoven?
Mira, jo sobretot, ara ho has dit, els de l'autocar han sortit. Aquest matí 7 autocars organitzats pel Barça, també n'hi havia un d'una penya de tot pel femení, és a dir, en total 8 autocars que venen des de Catalunya aquí a Eindhoven. Són 20 hores d'autocar per venir i després demà, quan acabi la final de tornada cap a Barcelona. Han sortit a 2:15 del matí del Camp Nou i ara mateix estan fent ruta, potser alguns d'ells ens estan escoltant, però sobretot i ahir escoltàvem històries d'aquests aficionats, de com s'ho han fet per arribar fins aquí a Eindhoven, i és emocionant veure tot el que és capaç de moure ja aquest equip. Ho vam veure també l'any passat a Turí, en el primer gran desplaçament massiu de la història del femení. Però clar, és que hem de pensar que el Barça ha jugat amb la de demà 4 finals en els últims 5 anys, la primera que va ser el 2019 a Budapest, hi havia 1.000 blaugranes, 1.000 culers a la graderia i la majoria eren amics i familiars de les jugadores. És a dir, d'aquells 1.000 a Budapest el 2019 hem passat ara a 10.000 desplaçats per una final de la Champions femenina, i realment és emocionant veure tot el que fa la gent per poder-hi arribar, sigui com sigui.
Dèieu, crec que vora 10.000 aficionats del Barça. Això és més o menys que els aficionats del Wolfsburg?
És més, de fet és el doble dels aficionats del Wolfsburg, que se'n comptabilitza que n'hi haurà aquí 5.000, per tant el primer gol de la final és del Barça. Tant de bo això comptabilitzés en el marcador, perquè segur que l'afició del Barça serà la més nombrosa. Avui deia Alexia, ho va dir també el dia de la presentació de la temporada en el Gamper, que li deuen una Champions a l'afició, perquè perdre l'any passat la final contra l'Olímpic de Lió a Turí va fer molt mal, les jugadores tenen una espina clavada i se la volen treure per elles, evidentment, pel que suposa en un palmarès, però també per tot aquest canvi social que s'ha viscut al voltant d'aquest equip. El Barça ha estat líder en un ple Camp Nou, han sigut capaços de mobilitzar centenars de persones quan fa uns anys això era impensable que pogués passar, i l'equip té moltes ganes de poder donar-li precisament una Champions a l'afició, perquè la que van guanyar fa 2 anys a Göteborg va ser en pandèmia i amb les graderies totalment buides.
Pel que fa estrictament al partit, el nom propi de les últimes hores és Oshoala. Gerard, sabem com està la davantera?
Doncs mira, crec que la podem descartar definitivament, perquè no s'ha entrenat amb la resta de les seves companyes. És una baixa important perquè és la màxima golejadora del Barça a la Lliga. Jo crec, i és una intuïció, però jo crec que si hagués estat al 100% hauria estat titular, hauria estat la davantera referència del Barça. El que passa és que la plantilla és tan llarga i Giraldez té tantes opcions, doncs, que tampoc cal alarmar ningú, ni és una absència molt preocupant, però sí que és una baixa important i la podem descartar. És l'única jugadora que demà no estarà disponible. Tot fa pensar que no entrarà a la convocatòria, perquè insisteixo que avui ni tan sols s'ha entrenat amb la resta de les seves companyes, ha fet treball específic i després en el tram final de l'entrenament ha sortit a saludar les seves companyes i a mirar-s'ho des de fora. Per tant, Oshoala serà baixa per aquesta final.
Oshoala, pel que fa a Alexia, s'ha anat recuperant, avui deia que estava al 100%, quin protagonisme creu que pot tenir demà el partit?
A veure, el protagonisme que creiem que pot tenir és en forma de revulsiu. Per el que sabem i també pel que hem vist durant aquests últims mesos, Alexia no hauria de ser titular demà, però sí que hauria de poder ajudar des de la banqueta. De fet, avui Giraldez, amb aquesta baixa d'Oshoala, ha mencionat la possibilitat de que Alexia pugui en algun moment del partit i de la final fer de nou referència, o del que s'anomena fals nou en aquest sentit, no? La va provar l'últim partit en aquesta posició i no és descartable que entri a la segona meitat a fer aquesta funció, no? Jo crec que perfectament la podem veure una mitjoreta al damunt del terreny de joc, i si hi ha pròrroga, doncs també la pròrroga. Però des d'un inici és molt complicat, i a mi i a molta gent li sorprendria que Alexia fos titular.
L'altre dia, Laia, et sentíem al Tu Diràs parlant amb la Vicky Losada, l'única capitana fins ara que ha aixecat una Champions amb el Barça, i avisava del perill del Wolfsburg. El cert és que els precedents són favorables a les alemanyes, però ara les coses són diferents, no?
Sí, són favorables a les alemanyes, però si així com l'Olímpic de Lió el coneixem com la principal bèstia negra del Barça, el Wolfsburg durant molts anys també ho ha sigut, perquè el Wolfsburg ha sigut un dels grans equips de l'última dècada a Europa. Són doble campiones d'Europa el 2013 i el 2014, i era un equip amb qui el Barça fins la temporada passada no havia pogut, havia perdut tots els duels directes i a més amb golejades. L'any passat això va canviar perquè el Barça va guanyar 5-1 al Camp Nou en l'anada de les semifinals, després a la tornada les alemanyes van guanyar i totes les travesses donen al Barça com a favorit en aquesta final, però també l'any passat contra l'Olímpic de Lió el Barça partia amb un lleuger avantatge perquè els resultats, el joc que portava fent al llarg de la temporada, així ens ho feien pensar i van veure doncs, que l'Olímpic de Lió es va avançar molt ràpid amb un gol ja al minut 6 i el Barça no va ser en cap moment capaç de reaccionar, es va veure molt sobrepassat al llarg dels 90 minuts, per tant, cautela, perquè al final el Wolfsburg també té una plantilla molt llarga i de molta qualitat, demà tindran disponibles totes les seves jugadores, sortiran evidentment amb l'11 de gala i és un equip que sobretot a pilota parada i també en les transicions pot fer molt i molt mal. Haurem de veure com encaixa això, perquè el Barça serà un equip que voldrà tenir la pilota, que atacarà molt cops, veiem que les 10 jugadores de camp estan en camp contrari, doncs s'haurà d'estar molt atent a que el Wolfsburg no sigui capaç de guanyar-te l'esquena, perquè de qualitat, sobretot pel que fa al mig del camp i a la part del davant, en tenen moltíssim, sí que és veritat que potser arriben una mica més fluixes, amb falta de confiança en la part defensiva.
Per cert, finalment, se sap ja quan arribarà el president Laporta aquí a Eindhoven?
Sí, arribarà demà al matí, ha canviat finalment l'agenda, estava previst que arribés avui divendres i que assistís al sopar oficial de la UEFA en el que hi ha el seu president, Alexander Seferin, però finalment Joan Laporta viatjarà demà amb més directius, familiars i aficionats del Barça. Està previst que el vol amb el que viatja el president Joan Laporta, el vol charter, arribi a les 9:20, quan passin 20 minuts de les 9 del matí aquí a Eindhoven, pel que ens comenten des del club, la no presència avui del president Joan Laporta no ha tingut res a veure amb les informacions que han sortit en els últims dies relacionades amb una possible sanció de la UEFA al cas Negreira. Des del club ens transmeten tranquil·litat, que simplement tot forma part d'un procés que ha de seguir la UEFA, que hi ha tranquil·litat, i a més demà Seferin i Laporta es veuran les cares a la llotja del Philips Stadion. Mm-hmm.
Doncs aquesta és l'última hora des d'Eindhoven que ens han explicat la Laia Coll i el Gerard Ballera, enviats especials. I és que RAC1, recordem-ho, es bolca amb aquesta final, amb un gran desplegament des d'aquesta ciutat neerlandesa. Avui l'Aleix Pariser farà un Tu diràs especial. Demà al matí el Xavi Bundó amb el Via Lliure també especial des d'Eindhoven, i ho rematarem, òbviament, amb la gran final a partir de les 4 de la tarda. Gerard, Laia, moltes gràcies, que vagi bé.
Gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit. Bé, més enllà del futbol, no us preguntaré si no voleu, però sí parlar del fenomen del futbol femení, no? Aquest gran avenç que s'ha viscut aquests últims anys és realment molt, molt evident, no?
Jo el vull situar, el futbol femení ha existit des de que la dona pot xutar una pilota també, però jo el vull situar amb... Jo crec que el gran posicionament del futbol femení... no sé si és a causa de, però sí té bona part d'èxit, és per tapar, disfressar algun vers similar al mal joc que feia el Barça masculí. Es potencia el Barça, fa un parell de temporades que el Barça masculí no va bé, no anava bé, i les jugadores del Barça femení amb una operació de màrqueting de club i d'il·lusió, jo crec que de tots els culers que ens volem il·lusionar, comencem a volcar-nos amb el Barça femení. La Laia comentava les xifres de la gent que havia anat a la primera final i de la gent que estan anant ara. Això és un fenomen, jo crec que sí, que ve per quedar-se i multiplicar-se, i sobretot que aquest aparador del futbol femení, jo sí que crec que ha sigut molt important per ensenyar a qualsevol nena que pot jugar. És a dir, el classisme i la classificació dels esports amb els nens i les nenes és una cosa que havíem de corregir feia temps. Jo crec que amb el futbol i les nenes ho estem aconseguint. Ara faltaria també fer alguns passos amb alguns esports que són tipus dansa, que es classifiquen només amb les nenes, també que hi hagués una obertura més amb els nens i que no se'ls classifiqués de cap tipus de manera.
Jo no sé si màrqueting, com tu deies, però escolta, benvinguda sigui
l'operació.
Benvinguda sigui, perquè jo que sóc molt del Barça i que vaig a l'estadi, bueno, ara ja no, perquè s'acaba la temporada, però a més...
I perquè no tens estadi.
I a Sant Joan d'Espí també hi ha anat alguns cops, i a més és fantàstic perquè és un ambient, per mi, el del femení, molt més sa, molt més divers, molt més plural que el del masculí, i a sobre... és que juguen molt bé. És que, vull dir, demà espero que la Hansen faci un gran partit com tota aquesta temporada i que guanyem, perquè
em surt el culer que porto dins, eh? Però el de l'any passat de Turí va ser una gerra d'aigua freda,
sí,
la veritat.
Sí, però és que veníem d'una temporada que omplíem el Camp Nou, també.
I res, i que guanyin, i la segona cap a casa.
Oriol, Dani, algun comentari?
Sí, esportivament sí que és veritat que vaig anar a una semifinal del femení al Camp Nou de la Champions l'any passat, i el que deies, Oriol, és així, és a dir, la diferència d'ambient, de comentaris cap a l'art, o sigui, el positivisme que respira...
Molt més sa, molt més sa.
Sí, absolutament, era una cosa només en positiu, o el 99% del temps en positiu, quan en el futbol masculí en general hi ha molta més aquesta toxicitat, aquest insult a l'àrbitre, aquesta cosa molt més, bueno, una altra cosa. De tota manera, no seria conformista, perquè en el fons estem davant d'un esport que sí, està agafant adeptes, però si ens ho expliquen de qualsevol altra professió, que per fer la mateixa feina els homes cobren.
Tant,
sí, sí. 100 vegades més, no sé, m'ho invento, però d'una per aquí, o 250, que una dona ens posaríem les mans al cap, i que no ho fem amb el futbol és preocupant. És a dir, ens hem de posar les mans al cap igualment d'aquesta diferència salarial abismal, perquè el que s'ha de fer és corregir-ho. Ha hagut posar l'excusa de que hi ha més afició per hi mou més diners perquè hi ha més afició. Clar, perquè l'han generada. És a dir, la culpa és del model, perquè el model s'ha generat així des del principi. I la prova la tens, que a la que has començat, per operacions de màrqueting o no m'ho posaré a discutir, a la que has començat a generar una certa inversió, un equip que guanyava tot, un equip que jugava molt bé, doncs tens, encara no estem als números del masculí, però tens gent que et segueix per Europa, nenes que s'il·lusionen, que tenen per primer cop referents, que veuen com elles en el món del futbol, i començaràs a plantar llavors de nenes que s'aficionaran pel futbol gràcies a aquest Barça femení, i que generaran més mercat i millors jugadores en el futur per fer això, per fer que creixi i que algun dia s'equipari al masculí, que és el que hauria de ser normal.
Jo és que em declaro completament incapaç de fer cap comentari esportiu, no sobre l'esport femení o el futbol femení, sinó sobre el futbol en general, que considero un esport avorridíssim. O sigui, que sóc incapaç. Així com puc empassar-me uns quants partits de bàsquet, de futbol, admeto que no me'n puc empassar ni un. Però no és un prejudici contra el futbol femení, és un prejudici contra el futbol en general.
Ni una final de Champions, tampoc?
Una final de Champions, una final de Mundial, acompanyat, per passar l'estona, potser sí. Però si no la miro, doncs tampoc passa res. El que sí que crec és que jo crec que tampoc farem cap favor a l'esport femení i al futbol femení si intentem equiparar-lo o intentem comparar-lo o intentem anivellar salarialment amb l'esport masculí, bàsicament perquè no hem d'oblidar que en el nivell professional això no té res a veure amb l'esport, té a veure amb el negoci.
Sí, però és com que
t'ho
has generat
una cosa. Com que el negoci que genera a dia d'avui, sí, ja ho sé, que ho fabriquen els mitjans, tot el que tu vulguis, però com que el negoci que genera una cosa i l'altra és absurdament incomparable,
l'equiparació
fa més mal a l'esport femení que no pas l'afavoreix.
La comparació,
l'esport femení ha de fer el seu camí de creixement natural sense necessitat d'emmirallar-se amb el masculí.
La comparació, Oriol, no és una comparació, és un retrat de la societat que tenim. És a dir, els 120 anys d'història, o 140 o 150, des que es va fundar el Barça, i la resta d'equips de futbol, des que el futbol és futbol, en el qual només hi havia una cosa. Evidentment,
que dic, Dani, és que ha de seguir el seu camí, el seu creixement, sense necessitat d'emmirallar-se amb el que fa el masculí.
I això és un retrat social, però fins que com a mínim no s'hagi llimat aquesta diferència, doncs estaràs sent un reflex d'aquests 120 anys d'història
per això dic que ha de seguir el seu camí sense necessitat d'emmirallar-se ni voler-se equiparar dos dies el que és l'esport masculí.
Sí que jo estic amb el Dani, o sigui, són 124 anys d'història, perdó, perquè és que sóc molt culer i em poso la samarreta,
no ho focalitzis tot en el Barça, però el Barça és el centre del món, parlem en general de l'esport femení.
El que diu el Dani té molta raó, perquè precisament jo crec que és una bona manera d'entrar al debat parlar de per què aquests salaris estratosfèrics dels homes del futbol i per què aquests salaris tan baixos del futbol femení.
Però això no és el... Oriol, però també has de mirar quants equips de futbol femení hi ha. No és perquè tenim, tenim la gran sort.
Però qualsevol sector, aquesta bretxa salarial, és que és el que ha dit l'any abans. Sí, posaríem les mans al cap.
Sí, però la diferència d'una competició...
Per això sou curiosos, perquè no us poseu les mans al cap, que per intentar fitxar un jugador tanqueu un canal de comunicació propi del club i acomiadeu tots els treballadors.
Ah, no, jo,
o sigui,
sí,
sou capaços d'això per fitxar un jugador. Jo, però en canvi això no us l'arma. Però en canvi la bretxa de la futbol femení, sí, sou,
jo estic
sou una massa,
i, fet,
els culers molt estrany.
La meva solidaritat amb els companys periodistes i tècnics acomiadats. Vull
dir, aquí no hi ha una bretxa entre futbol femení i futbol femení. Aquí hi ha una bretxa entre uns senyors que del futbol femení, de futbol masculí, que fan un, que se cobren unes coses proporcionades, i el món en general. No amb el, no amb el futbol femení, sinó amb la resta de treballadors i la resta de persones de carn i ossos de la humanitat.
No és excloent.
Si el debat és si ha de ser la baixa o l'alça, doncs el podríem tenir. Igual ha de ser la baixa. No ho sé. És probable que hagi de ser la baixa i poder ens posaríem d'acord. Però dit això, l'altre no deixa de ser veritat. És a dir, que aquesta bretxa existeix i que no respon només a un... O sigui, i que la qüestió de negoci a la qual respon...
Perquè és evident que respon a una qüestió de negoci.
Però aquesta qüestió de negoci a la qual respon...
Drets d'imatge, marketing, vendes...
És un negoci
aquesta,
monumental.
Que aquesta qüestió de negoci a la qual respon...
Els televisius...
Deixes dir una frase, Oriol. Una?
Però si ja n'has dit unes quantes, Dani, si no calles, home de Déu.
Te'n demà una altra, l'acabo o no?
Va, acaba-la, vinga.
Aquesta qüestió de negoci a la qual respon veu d'una injustícia, i això també es pot dir.
Ho has dit dues vegades, et donem la raó al final.
Vinga, va, un minut i tres quarts de 10 de la nit. El que fem ara és una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Aquesta tarda estàvem pendents del recompte oficial de vots a Barcelona. Finalment no hi ha hagut canvis. Xavier Trias, òbviament, ha guanyat les eleccions. Estàvem pendents de la segona posició. Podia ballar entre Jaume Collboni i Ada Colau. Doncs bé, finalment es mantenen els resultats exactament igual. Ara ho comentem.
RAC 1.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana, que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güell quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días pa' probar, 1000 kilómetros pa' rodar.
Ocasión Plus.
No sé. Amb Pep Tormos.
Passa un minut de tres quarts de 10 de la nit fent tertúlia amb la Sílvia Cànovas, el Dani Sánchez Ugar, l'Oriol Ribet i l'Oriol Soler. I com dèiem, aquesta tarda estàvem pendents del recompte oficial de vot de les eleccions municipals a Barcelona i finalment es mantenen els resultats. Jaume Collboni conserva el segon lloc, fins i tot eixample encara una mica més la distància amb Ada Colau. Abans la distància eren 140 vots, ara hi ha 342 vots de diferència entre el PSC i Barcelona en Comú. No sé si alguna sorpresa o si algú pensava que podien canviar les coses amb aquest recompte oficial mirant mesa per mesa a Barcelona.
Bueno, era descartable, no? Si s'han mogut 300 es podrien haver mogut 150 per una altra banda, és a dir, que la espai per la sorpresa n'hi havia i hagués canviat algunes coses. El normal és que passi el que ha passat, no?
La meva pregunta és, i no impugna, perquè també havia corregut com el rumor de que si no li semblava bé el resultat impugnaria.
Demà ho diu que ho decidirà.
I llavors encara se te'n va cap al juliol, no? I llavors...
Sí, però igualment el ple d'investidura de l'alcaldia és el 17, de juny igualment. Vull dir, no, això no,
encara
això
que estigui
no
impugnat.
Sí, això no canvia. Sí.
Mira, el que deien des dels comuns per fer l'aclariment, deien que el procés, demà demanarien un aclariment, però que aquest procés d'aclariment no era una impugnació i que no afectava la data d'investidura. Per deixar-ho
clar. Per tant, facin el que facin, s'investeix alcalde o alcaldessa.
17 de juny, dissabte 17 de juny, hi hauria el ple de presa de possessió.
I que si no canvien molt les coses, serà Xavier Trias sí. Com a llista més votada perquè... aquest sorpasso que jo crec que només estava en la ment dels comuns més optimistes tampoc no alterava molt la correlació, en el sentit de que el vot decisiu d'Esquerra, al final, fos per fer alcalde Collboni o alcaldessa Colau, és veritat. Esquerra, si havia de votar algun candidat que no fos Xavier Trias, tenia més números per votar Colau, però igualment, ja ho va dir Junqueras, després de les eleccions, Esquerra no està en disposició de prendre-li l'alcaldia a Xavier Trias, perquè, entre altres coses, seria incoherent amb tot el que, amb totes les queixes que van fer quan el 2019, quan Ernest Maragall no va poder ser alcalde, i d'altra banda, la conjuntura política ara
de les eleccions espanyoles
no permet aquestes aliances.
Hi ha molts ajuntaments que s'estan plantejant, que hi havia certs pactes ja establerts, pensats, acordats, mig parlats, que s'estan plantejant posar en pausa, perquè, clar, qualsevol pacte, qualsevol acord, qualsevol suport pot condicionar a la campanya de les eleccions espanyoles.
És que veurem molts ajuntaments que es fan a dos velocitats, diríem. Que el dia 17 em sembla que és, surt un consistori, probablement la força més votada, sense buscar altres suports, per no emmerdar-se, i disculpeu la paraula, en negociacions abans d'unes eleccions generals que t'arriben ja, i després, quan toqui, ja farem pactes de govern, ja farem pactes d'estabilitat, o fins i tot mocions de censura, que també es poden fer, és a dir, que fins i tot poden canviar coses més endavant, però ara veurem poques... Jo crec que en general, no només a Barcelona, veurem poques sorpreses perquè les negociacions tenen un cost i molt pocs partits volen assumir cap cost tenint unes eleccions al 23 de juliol.
Bueno, aquí el que hi ha és una clatellada monumental d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions, que jo crec que el que fan és que adopti una postura pues, molt prudent a l'hora de fer aquests pactes. Però jo crec que no tant en el conjunt dels municipis, sinó en aquells municipis on hi ha un focus mediàtic molt fort, una repercussió molt forta com Barcelona, no? Però, clar, el cas és que a Barcelona hi ha una majoria possible d'esquerres i un partit que porta esquerres al seu nom no la farà possible. I, aleshores, això també retrata una mica quines són les prioritats d'aquest partit a nivell polític. I també jo crec que genera una alerta del que pot fer el dia de demà, després de les eleccions de final de juliol a les generals, de què pot fer Esquerra Republicana de Catalunya si realment té un rol decisiu per tornar a fer possible una investidura de Pedro Sánchez amb Sumar. Jo penso que això són elements que el votant també tindrà en compte.
És curiós, eh? A més, el que diu l'Oriol sobre Esquerra, perquè sí que és veritat, a mi m'ha sorprès aquest viratge una mica brusc de tornar una mica, no?, com a prioritzar l'eix independentista, quan els darrers mesos, bé, doncs amb totes les enteses amb el PSC i Comuns a pressupostos i també a Madrid, no?, Esquerra semblava que virava una mica cap a l'eix més esquerra.
Però sembla una reacció esquerra, però... molt de la por, aquesta cosa
sí,
de patir amb les eleccions.
Sí, m'ha sorprès aquest gir tan brusc en el sentit que, bueno, jo també, és molt naïf poder, però també reivindico el dret dels partits polítics a fotre's una nata electoralment i que això no faci virar la seva estratègia tant com sembla, no?, que ha provocat Esquerra Republicana.
És una qüestió més també de formes, és a dir... Si res no canvia i Rufián continua sent el candidat a Madrid d'Esquerra Republicana, serà difícil que plantegin una campanya que vagi gaire en contra aquest esperit pactista i de possibilitar majories d'esquerres passant per Pedro Sánchez a Madrid, perquè Rufián no tindria credibilitat. És a dir, que sí, és cert que ara hem vist un petit viratge d'Esquerra Republicana perquè ha rebut la bufetada i ha canviat la cara de direcció, tots canviem la cara de direcció quan rebem una bufetada, diríem. És fins a cert punt normal, i sobretot perquè ha vist, després de la bufetada, ha vist que li han posat unes eleccions. Aquí davant. Ha de fer alguna cosa que una mica contundent que es noti per intentar aplacar aquesta
estanyol, aquesta corrent. Jo vull donar dos punts. Un aquest, jo crec que han entès la lliçó. Esquerra ha perdut molts vots, és el primer partit que ha perdut més vots, però no, també hem de pensar que Junts també n'ha perdut uns quants, eh? Que la majoria d'abstenció hagi sigut el bloc independentista, jo crec que els dos partits, aquests majoritaris independentistes, han entès el missatge. Una altra cosa és que s'ha fet zero autocrítica, si més no pública, però que el missatge l'han entès. Forma part d'aquest cert viratge i sobretot quan l'endemà tens una convocatòria d'eleccions espanyoles. Dit això, jo també començo a veure una cosa que em faria una certa recuperació de l'esperança, que comencen a respectar o intenten respectar les llistes més votades als ajuntaments, perquè això de que guanyi, fins ara passava i passa molt, que guanya un partit, una cosa és molt molt ajustat, però partits que guanyen amb molta diferència de vots i o regidors
això ho dius pel Parlament de Catalunya, que hauria de governar el PSC llavors, no?
bueno, ara hi parlo d'ajuntaments i parlo de molta distància, eh? Com s'ajunten dos, tres i li fan el tom a aquell ajuntament que tens el ciutadà que t'acaba de votar. Amb catalans també passa,
eh? No ho deslliguis al calendari, una mica està més el que et deia abans.
Sí, és que ho lligo amb el calendari.
Clar, perquè respecte a la llista més votada, i ja veurem. És a dir, ara no ens emmerdem en pactes, sobretot pactes que puguin semblar...
Jo no crec tant això, que també... Jo crec que hi ha com una mena de consigna rerefons dels dos grans partits, Esquerra i Junts, de no anem a prendre mal. És a dir, no anem a prendre alcaldies, no anem a... no em surt un sinònim de la paraula, no anem a molestar-nos. Primer, perquè d'aquests pactes sorgeixen altres organismes molt més grans, tipus diputacions, ja no consells comarcals, sinó diputacions, i després venen les eleccions espanyoles.
Per tant, no repetir una mica l'escenari que es va produir el 2019, on entre els dos partits es van arrebatar alguna alcaldia.
Que això també és una mica, per mi, una mica problemàtic, perquè al final estem en una democràcia parlamentària que si sumes més vots, si el segon suma més vots que el que ha quedat primer, té el mateix dret i és igualment democràtic que s'ha investit, i això ha passat Esquerra i dreta, vull dir, el 2019, ara no, perquè el PP de Madrid ha arrasat, però Mas Madrid va quedar per davant de l'Almeida, però com li van sumar els vots Ciutadans i Vox, doncs va ser alcalde de l'Almeida, vull dir que... Però és veritat el que diu la Sílvia, que la conjuntura d'ara de les eleccions a Madrid impacta molt i Esquerra ha fet una marxa enrere en aquesta aposta per pactes més d'esquerres amb el PSC als ajuntaments que va fer, per exemple, en el 2019.
Sí, sí.
Jo també crec que el nostre sistema és així, és a dir, si tu tens més diputats, més regidors i pots conformar una majoria alternativa, ho has de poder fer i és perfectament legítim. El que a mi em segueix sorprenent, que encara que formi part d'una estratègia de, si vols, de jugar dos jocs, no? A Espanya jugar d'una manera i a nivell local jugar d'una altra, em continua sent molt estrany que aquest mateix partit, que diu que vol fer un front contra la dreta, s'abraci a la dreta governant la Generalitat amb Junts per Catalunya o permetent que Trias sigui alcalde de Barcelona. És estrany. Veurem com li funciona, però és un doble discurs que és una mica estrany.
El que igualment sigui Esquerra i és una cosa que va més enllà d'Esquerra, també afecta en el PSC i en els comuns de cara a les generals, és a dir, el necessita l'Esquerra tornar a activar l'electorat, perquè si no, i sobretot a Catalunya, que és un dels graners de vot del PSC...
Però Catalunya ha resistit bé, sí, altres territoris han resistit molt pitjor.
Necessita activar l'electorat, sobretot d'una previsible abstenció d'Esquerres, perquè si no...
Però d'Esquerres o d'Esquerra?
De l'elector
d'Esquerra. El PSC ha tingut uns resultats brillants, aquestes municipals, eh? I ha pujat moltíssim de vots a tots els municipis, eh? Jo crec que és més activar la part d'Esquerra que no les esquerres. Jo crec que el PSC ha fet molt bona campanya. De fet, jo crec que és un...
Necessita més per les generals.
Sí, però que sí, jo però crec que un dels arguments importants pel Sánchez, en té mil, perquè jo em podria dir mil, bueno, crec, però un dels arguments importants per Pedro Sánchez també de convocar eleccions és que un dels seus bastions, que sempre
és Catalunya,
és Catalunya
sempre,
dic, i li ha resultat molt.
Necessita molt més perquè aquest bastió, que era Andalusia,
Andalusia i Catalunya.
Ara està canviant, cap al PP.
Amb circumstàncies normals, amb una esquerra forta, diríem que els escons d'esquerra també te'ls podries comptar.
Hipotèticament els podries sumar, hipotèticament.
Jo crec, Oriol, que Esquerra, bueno, de fet crec que s'equivocaria si no deixa clar durant la campanya, encara que sigui, que seran... que pels seus vots no es facilitarà un govern de dretes o un govern de Vox a la Moncloa. Fins ara ha sigut exactament així, és a dir, amb l'exemple poden predicar, perquè fins ara han sigut un soci estable de Pedro Sánchez en aprovació de pressupostos, donant-li estabilitat parlamentària.
Cert, però no és un compromís que hagin adoptat ara.
Sobretot tenint en compte que el votant independentista no li ve gaire de gust, en general, un govern de Vox, i que Junts, amb el moviment de Jaume Giró descartant-se com a candidat o acceptant ser descartat com a candidat
més Waterloo mediante.
Exacte. Acceptant ser descartat com a candidat i amb, la, amb Míriam Nogueras com a més que possible candidat a Madrid, que té un perfil molt diferent i que no és tan fiable pel votant independentista que no vulgui un govern de Vox ni en pintura, suposo que Esquerra veurà aquí el forat, és a dir, el forat dels vots independentistes que no volen veure ni un govern de Vox en pintura, i farà aquest discurs clar, perquè em sembla l'opció intel·ligent políticament. Potser no la fan, però em sembla l'opció intel·ligent.
I hi ha un altre tema, que tu deies, Oriol, que la clau és que el PSOE a Espanya i el PSC a Catalunya mobilitzin, però al final el que és més important per fer possible aquesta majoria és que aquest espai de sumar de l'Irlanda Díaz s'articuli bé i no es perdin tots els vots que es poden perdre en les demarcacions on no obtinguin representació. Vull dir que si aquest espai aguanta i aguanta per sobre del 5% en províncies, demarcacions electorals, aquí sí que hi ha moltes possibilitats, si no, no.
Queda just una setmana perquè aquestes coalicions es validin, diguem, a la Junta Electoral, entrin just a temps, divendres que ve, d'avui en 8, és l'últim dia per presentar-les, veurem com acaba. Posant la lupa, res, ens queden dos minutets, però intentant posar la lupa a Barcelona, avui Xavier Trias deia que vol fer un govern amb Esquerra i amb el PSC. Creu que és probable, possible, aquest pacte?
Això sí que és el wishful thinking que deia en Dani.
Abans del 17 és impossible. És a dir, el dia de la formació dels ajuntaments és impossible i fins i tot jo diria que l'opció amb més números és una investidura de Xavier Trias perquè és la força més votada en solitari, amb 11 escons, i largo me lo fiáis. Ja ho trobarem quan hagin passat les eleccions espanyoles, quan estiguem tots tranquils.
A part que el PSC ja ho ha descartat, això.
Clar, i aleshores ja es començaran a furtar major... I potser ho deixa de descartar. Però si ho deixa de descartar serà a partir del dia 24 de juliol, fins a aquell moment, perquè a més ho té fet. Vull dir, és que tampoc no necessita... Tampoc li va bé al seu partit, el seu propi partit de Junts per Catalunya, fer un pacte amb el PSC i probablement tampoc amb Esquerra, no especialment bé de cara a les espanyoles. Per tant, ningú té pressa. Aquí tothom va païnt que Trias serà alcalde i això passarà de manera natural sense que ningú hagi de moure un dit.
Jo sí que el veig, aquest tripartit.
Ja, ara,
sí,
abans del dia 17.
No ho sé, el veig, sí.
Tots tres dins del govern?
Sí. Jo sí que ho veig. Hi ha un escull, anava a dir petit, no perquè és enorme, que és que hi ha l'oposició bastant ferma en aquests moments de Jaume Collboni, que ell vol ser alcalde, però com que és el que comentàvem fa un moment, és que aquí en joc hi ha organismes superiors que juguen les presidències, i per tant jo crec que aquí estarà el joc de cartes, però jo sí que veig aquests tres. No, suposo que no és l'opció preferida ni per Trias ni per Collboni, però jo crec que és... Jo ara mateix, si hagués d'apostar per quin equip de govern serien aquests tres.
Per acabar, Oriol.
Després de l'estiu, ja ho veurem. El dia 17, quan es constitueixi l'Ajuntament, si no hi ha un gir dels esdeveniments, serà un govern de Xavier Trias en solitari. Almenys tot l'estiu i el setembre, quan hagin tornat tots de vacances i a Madrid el panorama estigui aclarit, poden canviar les coses.
Doncs bé, veurem què passa des d'ara i fins al dia 17. Som només a dia 2 de juny, per tant queden encara dues setmanes llargues. Veurem políticament què és el que acaba passant. Són les 10 en punt de la nit. El que fem a aquesta hora és actualitzar-nos. I avui ho fem amb el Joel Penya. Joel, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Trànsit diu que molta de gent de Barcelona i l'àrea metropolitana han decidit esperar-se demà per anar-se'n de pont després de les complicacions d'aquesta tarda a les carreteres. Han marxat en total 201.000 cotxes, un 43% del que estava previst, i s'han trobat amb cues, especialment a l'AP7. En sentit nord, a l'alçada de Vilobí-Donyà, un camió que s'ha incendiat i ha fet que la carretera hagi estat tallada bona part de la tarda. Hi ha hagut poc més d'una vintena de quilòmetres de cua. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, deia al 9C de RAC1 que durant la nit es retirarà el camió i demà es podrà circular amb normalitat.
Molta gent s'ha retingut veient quina situació estava en les carreteres, no? Hem tingut doncs aquestes circumstàncies que no són habituals, aquest camió avariat que ha cremat i ha generat una emergència, perquè vull ressaltar-ho, no era un accident, s'ha acabat convertint en una emergència de protecció civil.
També hi ha hagut una vintena de quilòmetres de cua a Gelida en sentit sud a l'AP7, 7 també, de cara a l'operació tornada a la Miel, a avisar que el moment més delicat serà el diumenge a la tarda.
I a aquesta hora 17 dotacions dels bombers treballen per extingir un incendi que afecta dues naus industrials a Vilablareix, al Gironès.
El foc s'ha declarat poc abans de les 9 de la nit i ara mateix els bombers se centren en aturar les flames perquè no s'estenguin als edificis adjacents. Des del cos diuen que el foc està completament desenvolupat, per això els efectius desplaçats han adoptat aquesta estratègia defensiva. Tot i això, les possibilitats de que les flames s'escampin encara no estan descartades.
El jutge deixa en llibertat provisional els dos detinguts per una de les quatre agressions sexuals en grup que s'investiguen al Màgic de Badalona.
També els ha imposat una ordre d'allunyament de la víctima, que té 13 anys, i els Mossos encara busquen dos implicats més en aquest cas. Els dos arrestats, que ja estan en llibertat, són menors de 15 i 17 anys. El més jove era la parella de la noia i l'hauria obligat a la menor, a fer fel·lacions a dos amics seus, un d'ells de 20 anys i el seu cosí. Al principi la noia no va voler denunciar, però la seva tieta la va convèncer. Com a prova han presentat una sèrie de missatges d'Instagram entre la víctima i l'agressor en què ella es negava a practicar sexe oral als nois. Ara la jove està en una residència sota la tutela de la Generalitat.
I a aquesta hora, al Primavera Sound, hi actua un dels grans caps de cartell de l'edició d'aquest any. Són els britànics Depeche Mode, que presenten el seu últim disc. De moment està sent el concert més multitudinari del que portem de Primavera Sound. Anem cap al Parc del Fòrum, Eudald Martínez. Bona nit.
Bona nit, sí, un disc dedicat a qui va ser teclista de Depeche Mode des de la seva formació, Andy Fletcher, que va morir sobtadament ara fa un any. De moment la banda ja ha repassat alguns dels temes d'aquest nou disc, mentre que es preveu que els grans èxits com Personal Jesus o Enjoy the Silence arribin al tram final del concert. Després, qui actuarà a l'escenari principal del Primavera serà el raper Kendrick Lamar, un altre dels grans reclams de la nit. Tot plegat en una jornada amb més públic que ahir, però sense cues ni aglomeracions extraordinàries.
Gràcies, Eudald, i gràcies, Joel. Bona nit.
Bona nit.
Els esports, avui t'ho diràs especial, en directe des d'Eindhoven per la final de la Champions de demà amb el Barça femení. Aleix Pariser, bona nit.
Hola, què tal, Pep? Bona nit.
Tot preparat ja tenim... per aquí?
Sí, tot a punt, tot a punt. Ja estem en aquesta sala de l'Intel Art Hotel d'Eindhoven, a tocar de l'estadi on demà viurem aquesta final entre el Barça i el Wolfsburg, a tocar de l'estadi Philips Stadium d'aquí d'Eindhoven. Hem vist ja gent a la porta de l'hotel amb la bufanda del Barça que vol venir de públic. Recordo que hi ha portes obertes avui, si voleu venir a veure aquest programa especial que farem previ a la final de la Champions. Si sou a Eindhoven, si sou un dels 10.000 aficionats que heu viatjat, acompanyeu-nos avui aquí, en aquest Intel Art Hotel d'Eindhoven, que està a tocar a l'estadi. Tindrem molts protagonistes, ens acompanyarà el director esportiu del Barça femení, Márquez Zubizarreta, també la vicepresidenta de l'àrea institucional i portaveu del Barça, Helena Fort. Farem tertúlia amb Juan Irigoyen, Edurne Concejo i Marc Andrés, que són especialistes en el Barça femení, tota l'última hora dels dos equips, amb la Laia Coll i el Gerard Ballera. Per tant, un programa d'autèntic luxe que tindrà també moltes sorpreses i en el qual sortejarem una samarreta oficial d'Aitana Bonmatí.
Doncs ho seguirem a partir de 10:45. Gràcies, Aleix. Bona nit.
Adéu, bona nit. Fins ara.
I el temps, Abel. Bona nit.
Bona nit.
Com pinta el cap de setmana?
Doncs amb noves tempestes a tarda, ruixats a partir del migdia, a la tarda, tant demà com diumenge, que afectaran molts sectors de l'interior del país. Demà, fins i tot al migdia, alguns en zones del Maresme, sud de la Costa Brava, zones una mica interiors de la Costa Brava, i amb temperatures semblants a les d'avui, en conjunt de 24-28 graus a l'interior, entorn dels 20 al Pirineu, i de 19 a 22-23 al centre del dia cap a la costa.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Bon cap de setmana. Bona nit.
Les 10:05, nosaltres ho deixem aquí, a Sílvia Cànovas, Dani Sánchez Ugart, Oriol Ribet i Oriol Soler. Gràcies, que vagi bé.
Bona nit. Bona nit.
Una pausa i de seguida el No s'ha parlat prou, avui amb la Candela i la Pris.
No ho sé, amb Pep Torpo. Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo. Con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Estás nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC més 1. Podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1. Amb Mònica Usat. En aquest episodi, l'esclafit de Vilafranca del Penedès.
El dia 31 d'agost de l'any 2022, un episodi de xàfecs intensos va afectar molts punts de Catalunya. A Vilafranca del Penedès estaven en plena festa major i, de sobte,
van veure com tot de finestres començaven a volar allà mateix a la plaça de la Vila, cadires, les persones corrien a xuclugar-se, els castellers amunt i avall.
Un esclafit que va durar 6 minuts ho va destrossar tot. Arbres a terra, escenaris destrossats...
Semblava com d'una pel·lícula, no? Tornado o algo así, semblava que no estiguessis a Vilafranca.
Oxigen, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. No ho sé, amb Pep Tormos.
Passen 8 minuts de les 10 de la nit. Tram final del No ho sé, avui amb el No s'ha parlat prou, excepcionalment en divendres. Ahir vam fer un especial salsa agradolça amb el Jordi Garrigós per parlar del primer gran dia del Primavera Sound. L'havíem de fer dilluns, aquest...
No
s'ha parlat
no
prou, però hi va haver aquell... Hi van haver eleccions.
Quan hi ha coses importants, ens feu fora.
Ja heu arrencat ni sense saludar-vos, eh? Escolta'm, Candela Figueres, Ana Priscila Magrinyà, què tal?
Presente, molt bé, molt bé.
Bona nit, com esteu? Tot bé?
Tot perfecte.
Sí, sí, per ser divendres veniu amb ganes, eh? Us veig.
S'acaba la setmana,
home.
Després anem a fer un beure, no? Perquè en divendres això...
El Primavera.
Vinga, va.
Sí, que avui també tenim feina per allà.
Tenen bon cartell.
A veure, Candela, comencem amb tu. No s'ha parlat prou dels talons.
Dels talons, no dels talons com a part posterior del peu, sinó dels talons com a part del calçat, i concretament els talons alts. O sigui, els que aneu a Primavera, espero que no estigueu ara mateix portant els pantalons... Ai, els pantalons alts, sí, els talons alts. Perquè no entenc com una part tan incòmoda de la sabata continua triomfant i no passa de moda. I és que 5 centímetres més amunt, després són 5 centímetres més de caiguda lliure i possible torçadura de turmell en el millor dels casos. A part, que no sé, jo sóc de poble, m'he trobat moltes vegades que surts cookie per anar de festa, portes una sabata a talons, després, pel que sigui, acabes en un camp o en una zona jardinada i sembla que llauris més que caminar. Perquè amb aquelles punxes...
És el que passa que surts de la festa major del poble i acabes a la vinya.
Exacte.
La pregunta és amb qui, Figueres?
Acompanyada de totes les persones que sortim de la festa. Bé, no, ara en sèrio. De fet, el tema dels talons a mi em suposa un trauma i fa uns anys, en un capítol del programa El Suplent de TV3, que no sé si en recordareu, que era aquell programa que convidaven a un famós i el feien anar en el col·legi on havia estat de primària,
sí,
i feia una masterclass o una classe lliure, no?, amb contingut lliure. Doncs bé, vaig veure fa temps un capítol d'aquell programa i sortia l'actriu Clara Segura, que feia una reflexió sobre les sabates amb taló que em va fer pensar moltíssim. Era justament aquesta.
Ei, que no estic en contra de les sabates de talons, però jo vull que analitzem una mica les coses. O sigui, ens demostra inestabilitat. I la inestabilitat, en el fons, és també amiga de la fragilitat. I la fragilitat necessita la seguretat per compensar-se. És a dir, que és molt gratificant, suposo, per un home anar al costat d'una dona que no se sosté gaire bé, perquè d'alguna manera aquí reafirma...
Home, xirulo.
Reafirma la protecció de l'home envers la dona, d'alguna manera.
Clar, jo no m'havia plantejat mai si els talons sortien de imposició de l'home perquè la dona se sentís fràgil, però la veritat és que em va fer pensar, no? Sí que és veritat que hi haurà dones que et diran que els talons se senten més altes, que se senten més empoderades. Jo ho accepto, cap problema, amb mi no, no seria el meu cas, jo em poso damunt d'uns talons i penso, mare Déu, quin és el moment de baixar? Però d'aquí damunt, però la reflexió de la Clara Segura em va fer pensar i vaig pensar, d'on va sorgir el taló? Quin és el seu origen? Per què el van inventar? Era un element de tortura? Era de bellesa? I, doncs, res d'això, les primeres sabates amb taló eren totalment funcionals i les portaven els carnissers de l'antic Egipte per no tacar-se els peus amb la sang, òbviament, de treballar amb els animals, ja que les sandàlies eren planes i, clar, acabaven completament brutes. Després, els genets de l'Orient Mitjà els van començar a utilitzar, quan dic genets, òbviament, muntaven a cavall, va molt bé per posar els peus sobre els estreps, perquè amb el taló et fixes i és més difícil.
No se t'escapa el peu.
No se t'escapa el peu. De fet, ara, si vas a muntar a cavall, et demanen botes i les botes porten taló. I si muntes...
Fa temps que no vaig a muntar a cavall i ara no me'n recordo.
És igual, doncs, si ara anéssiu amb moto, si s'hi fixeu, moltes sabates d'anar amb moto porten un cert taló i són com obligats perquè van millor per frenar-te i poder canviar de marxa. Bé, més tard, els romans i els grecs també van adoptar els talons pel teatre, però aquí només era pel teatre i també ho portaven els actors com a certa manera de ser més alts i diferenciar-se un dels altres. També la classe social dels actors. I tot això eren homes.
És el que t'anava a dir. Fins ara, per aquí, tots els exemples que has posat eren homes. Els que portaven els talons, homes.
Sí, perquè te prometo que les dones no feien ni oficis, ni els deixaven muntar cavall, ni els deixaven ser actrius. Per tant, tots eren homes. Els primers talons surten dels homes. Saltem a l'edat mitjana,
sí,
perquè al segle XV...
Digues.
Perdó, saltem, m'he perdut jo per aquí. Saltem a la mitjana, perquè aquí al segle XV la cort va començar a portar unes sabates amb taló que es deien tapins, que més que sabates eren unes sandàlies tipus xanques, és a dir, aquestes xanques que veieu a molts equilibristes, no sé com dir, que són molt altes, eren unes sabates altíssimes que de fet era molt difícil caminar sobre aquests tapins, i moltes senyores portaven bastons de pedres precioses, perquè clar, com que era tan difícil necessitaven bastó, i si no deien els servents, els criats, escolta'm, ajuda'm a caminar, o sigui que portar una sabata a taló que ja necessitis un bastó o un servent o un criat, jo ho trobo... No anem bé.
Que, de fet, al costat de la catedral hi ha el carrer de la tapineria, que era dels tapins. Doncs, en teoria, ho feien, no?, per els vestits llargs que portaven les senyores per no embrutar-se, pot ser?
Sí,
o de fang, perquè, clar, no hi havia asfalt. Vull dir, al final, totes aquestes històries.
Sí, els tapins et pujaven, no s'embrutaven, però també els feien més llargs perquè hi havia tapins i també es decoraven els tapins. Vull dir, al final és el peix que es menja la cua. Després ja anem al segle XVI. Aquí arriba la lianta de la pel·lícula.
A veure.
Que és Catalina de Mèdici, que la senyora volia ser igual d'alta que el seu marit, i llavors va demanar que li fessin uns tapins ben cookies, o sigui, va recuperar els de l'edat mitjana, però diu, a mi me'ls feu millors perquè jo sóc una senyora de la classe.
L'Angelines de l'època.
Exacte.
No sé jo si definiria l'Angelines com a senyora de classe alta, però d'acord.
Però és igual, però se va fer uns tapins cookies per ella. I els va començar a estendre més ja per la classe alta. I després arriba, sí, un segle més tard, Lluís XIV, el rei Sol, que diu, aquí, al més alt, soc jo. Va posar damunt de la taula. I posa de moda, de forma definitiva, les sabates amb taló per la classe social alta, altíssima, perquè estem parlant de Versalles. I com a curiositat, tot Versalles anava amb sabates de taló, però només Lluís XIV podia portar el taló de color vermell, perquè el tint de vermell era tan car que aleshores identificava que estava forrat fins a l'últim pèl de la perruca.
És un Manolo Blahnik, no?
Que és és a dir, jo me les puc pagar, per tant, sóc jo qui porto sa taló vermell. I també ho va posar per llei, que només ell i que ell decidís, els seus amics, els faps, els seus amics preferits, podien portar aquest tipus de taló. Després va arribar la Revolució Francesa, amb la Revolució Francesa es van tallar caps i talons directament de tota la gent que anava per Versalles, de manera que els talons van morir per una llarga temporada fins que va arribar ja al segle XIX, que van ressorgir. Com van ressorgir? Hi ha moltes teories, diuen alguns que van ressorgir com a símbol eròtic en els peus d'algunes prostitutes, després diuen que van ressorgir pel cinema i per la publicitat, altra gent que et diuen que és el look del Far West, que el cinema, clar, el Far West, tornem, muntar cavall, anaven bé els talons per muntar cavall, i després ja sí que arriba el 1952, que s'inventarà, sí, el maleït taló.
d'agulla.
No fa tant, llavors, fa...
És que el d'agulla...
És que el d'agulla és suïcidi.
És complicat.
És entre que has de mantenir l'equilibri i que estàs molt amunt, a veure, qui camina bé sobre uns talons d'agulla és per donar-li un premi. No sé, no sé quin premi, però és per donar-li un premi. I estava inspirat en els gratacels, es veu. Diuen que va ser de la mà del dissenyador Roger Vivier, però que va
sempre
ser...
Sempre un home. Com que ho ha de portar la senyora, que estigui incòmode ella.
Ah, exacte. El que potser la Clara explicava, no ho sé. I després va ser Christian Dior, ara sí, qui els va coronar com amb el rei dels estiletos, que són aquests que també, a més, tenen la punta de davant, sabeu? O sigui, taló de punta i els dits en punta, que són els estiletos. Bé, jo molt de moda no hi entenc, crec que no m'estic equivocant, però és el que va fer Christian Dior. I jo només volia dir quin mal dia que va tenir qui fos que es va inventar els talons, perquè amb el bé que s'està amb sabates planes, de veritat, no ho entenc.
Jo, mira, que sóc baixeta i durant molts anys he tingut l'obsessió de portar talons i ja fa uns quants anys que és que com... No. Jo prefereixo poder córrer, perquè si mai hi ve algú i intenta robar-te la cartera, com a mínim que puguis córrer, company.
Exacte. Creu que encara té això molt recorregut? O que, és a dir, li veieu molt futur encara als...
Sí, home, sí.
Sí, eh?
Sí, perquè realment també, evidentment, tenen una funció estètica perquè t'estilitzen el cos. Portar talons estèticament és bonic, el que passa que dius, mira, una hora, dos, tres, i hi ha gent que ja està molt acostumada. Si no hi estàs acostumada i si en el teu dia a dia has de caminar, xiquet, agafa't unes bambes, uns quets i ves cap a
la reina endavant. Letícia ha deixat molt d'anar amb talons perquè els talons provoquen problemes als peus i després no hi pots anar més, i ara no hi va perquè no sé què li passa al peu. Però...
Jo si un dia et fa... Bueno, cadascú que faci el que vulgui,
exacte,
evidentment,
només faltaria.
Però si un dia et fa gràcia anar-hi, que és allò, doncs, aquell dia que et vesteixes de gala endavant, però pel dia a dia, ostres, les sabates planes són tan còmodes.
A veure, i si vas, te pintes els talons de vermell, que almenys la gent potser es pensarà que estàs forrat, jo què sé.
Com Lluís 14.
Exacte.
Va, Anna, no s'ha parlat prou dels orígens de la revista Lectures.
Mira, arran de la notícia d'aquests dies sobre la comprensió lectora dels alumnes de quart de primària de Catalunya, a la cua de l'estat espanyol, ho heu estat explicant, només per davant de Ceuta i Melilla, m'ha vingut al cap, doncs, l'origen de la revista Lectures. Avui us n'he portat...
Home.
Tres exemplars.
Però és aquesta meravella.
Del primer any de la revista Lectures.
Però quants anys té això?
Home, mira, és del 1921, és quan s'estrena aquesta revista com a suplement literari de la revista El Hogar i la Moda.
És el que t'anava a dir, sembla un llibre, això, a més.
És que
una obra... És del 21, per tant, 100 anys.
Sí,
té més de 100
anys. Sí,
quatre
clar.
Novel·les, 5 cuentos, pàgines cinematogràfiques, caricatures i variedades.
A mi em sap greu pels oients perquè no poden veure les revistes originals.
Mira, farem unes fotos i les penjarem a les xarxes perquè la gent ho pugui veure.
Perquè la gràcia és, clar, la revista Lectures, la Pronto, la Ola, les tres tenen el seu origen a Barcelona. Però tu la Lectures, dius, però per què es diu Lectures? Estarem d'acord que actualment la revista Lectures el que prima són les fotografies i el text, diguéssim, que és la qüestió secundària. Però és que és això, va néixer el 1921 com a suplement de literatura. S'hi publicaven fragments de novel·les, contes, obres de teatre, i entre les seves pàgines hi tenim noms com Àngel Guimarà, Narcís Oller, Carmen Carr, Azorín, Oscar Wilde, Jacinto Benavente, Mark Twain o Lev Tolstoy.
O Víctor Català.
Perquè
acabo d'obrir pàgina i diu Torrente Abajo, por Víctor Català.
Víctor Català també es va estrenar a la revista Lectures, i el Pep ara em deia que ho estava mirant abans, que, ostres, és difícil de llegir, eh?
A mi el que més m'ha sorprès és el format, perquè, òbviament, és tot en blanc i negre, no hi ha fotografies, evidentment, algun dibuix, però
poc,
la lletra...
Poc dibuix.
Petitíssima.
És Arial 9, com a mínim, és superpetit, això.
I el format tot aquí posat ben embotit, i, ostres...
Ah, perquè el paper anava car, no? Suposo.
Sí.
El paper anava car.
És poc atractiu.
I vosaltres sou joves i ara fan els llibres amb aquesta... Tot i que facin els llibres amb lletra gran, es veu que tampoc acaben de triomfar entre el jovent.
Mira,
però clar...
1,30 pessetes.
Què et sembla?
Bé, per l'època no ho sé, ara mateix et diria que bé.
El primer número de la revista deia que busca principalment el público femenino de Catalunya, com Ciutadans sembla que vol tornar a fer ara, no sabem com els hi anirà. Apareix una crida dels responsables de la publicació que diuen: Lectures es un intento de introducción de literatura sana en los hogares, y que nuestro ánimo es hacer un magazín literario para familias en donde se unen el buen gusto, el interés novelesco y la moral más sana. Això que comentàveu, que hi ha Víctor Català, també en el primer número, un conte que es diu Cruz i Ratlla, i també hi apareixen caricatures, per exemple, hi trobem caricatures d'Opiso, i un apartat de consells molt variats. Per exemple, en el primer número ens ensenyen a netejar una ferida, que això dius, mira, és útil. És útil. I a fer servir punts del llibre, perquè la gent doblegava les pàgines i deia, no, feu servir punts del llibre.
Això encara ho fan.
I no pengis l'americana en un clau que sobresurti de la paret, sinó fes-ho al raspaller d'una cadira per evitar arrugues.
Que et quedarà arrugues, oh, molt bé.
Com explica Maria Trinidad Labajo González en un estudi del CSIC sobre la revista Lectures, dels seus inicis la revista tractava les dones, clar, ara queda molt maco, perquè estem parlant, home, doncs d'una publicació que intenta que la gent llegeixi a casa. Què passa? Que és 1921, tot no era tan modern encara i tractava les dones majoritàriament com a frívoles interessades per les modes. Mira, devien portar sabates amb talons. Massa preocupades per tot allò modern i sense cap tipus de sentit comú, xafarderes, incultes i desesperades per trobar marit.
Ei, quants qualificatius, eh?
Això és meravellós. Tot i així, hi havia contes, hi havia novel·les, hi havia historietes.
Sabíem llegir. Encara sabíem llegir.
Si us hi fixeu, des del primer número hi ha algunes pàgines al centre ja en paper cuixé, que ja serien com les revistes del cor actuals. Només són les destinades a reportatges sobre cinema, i actors.
Ah, sí,
i trobem,
sí.
Ah, que sí, veus que...
Ah, aquí hi ha fotografies, sí.
Aquí ja està més content el Pepe.
Hi ha aquesta pàgina?
Sí.
Los verdaderos héroes del cine.
Sí, perquè t'explicaven com se hacen les pel·lícules amb moltes fotos, o Los Reyes del Sueldo, on parlen d'artistes, els artistes més ben pagats de Hollywood, com, per exemple, Charles Chaplin, que cobrava $1 milió anual, o Mary Pickford, que en guanyava 800.650. Ella, clar, ja era dona, llavors ja baixava una mica. Entre tanta estrella americana, també hi havia espai per actrius espanyoles i catalanes, com Catalina Bárcena o Margarida Xirgo. Què passa? Arriba la Guerra Civil i es deixa de fer la lectura fins al 41. A partir d'aquell moment, amics meus, els temes de societat comencen a ocupar més espai en aquest suplement literari, no ho oblidem. El franquisme, què li interessa? Que la gent no pensi, la gent no llegeixi. I és aquí on comença el canvi del suplement de lectura a revista del cor. Què volíem? Que les dones fossin encara més frívoles? Doncs el que faríem seria simplement que no llegissin i que s'ensenyessin fotografies de qüestions del cor. Per tant, no haguéssim tingut el franquisme, tot ens hagués anat molt millor, segur, en tots els aspectes. Potser la revista Lectures encara ara seria un suplement de lectura.
Vosaltres sou encara de xafardejar una mica aquest tipus de revistes?
A veure, un moment, no de comprar-me-les, però si me les trobo davant...
Un cop d'ull,
no
ràpid.
No puc evitar, és la tentació. És com tenir xocolata, l'he de provar.
A mi em passava a casa de la meva iaia, de Sòria, que li portaven revistes de feia temps i aleshores jo m'assabentava de les coses al cap d'un any. Ai, que aquest s'ha separat. Home, però si això... Bueno, clar, ja les tenia caducades.
Sí. Ja tenia la Pronto, vull dir, jo sempre ho recordo, anava al bany, em trobava la Pronto i allà m'actualitzava.
Va, Candela, no s'ha parlat prou de la tonteria aquesta, dius, de tirar els diners a les fonts.
Sí.
Quin tema, eh?
Quin temasso, perquè sabeu quants diners s'arriben a tirar a les fonts amb la tonteria que portarà sort? Doncs és que mai veureu junts al vostre compte corrent.
Segurament.
Mira, la famosa font per excel·lència on la gent tira diners és la Fontana de Trevi, a Roma. La Fontana de Trevi acumula entre uns 3.000 i 4.000 euros al dia de pasta.
Ostres!
Clar.
Un bon sou, això.
Sí.
21.000 euros a la setmana, 84.000 euros al mes, un milió d'euros l'any pel cap baix, perquè, clar, varia si la gent hi ha més visites o menys visites. I tot a monedeta. Després, perquè em digueu a mi que jo no recullo una pesseta, a pesseta no, un cèntim, quan el veig.
Ai, que et vols comprar la lectura amb una pesseta.
Ai, que
vull
comprar lectures. Aquesta tonteria, no, ara en sèrio, de tirar monedes a la Fontana de Trevi, ve de la pel·lícula Tres monedes en la fuente de 1954.
The worldly, wicked, wonderful story of three American girls who tossed three coins into the fountain, as the Romans do, and fell head over heels in love.
Tres noies que van a Roma i que tiren monedetes per trobar l'amor. La pel·li explica que si tires una moneda a la Fontana di Trevi, tornaràs a Roma. Si en tires dos, trobaràs l'amor amb un italià. Si en tires tres, et casaràs amb l'italià. Jo em vaig tirar tantes quan hi vaig anar per fer bé la foto que jo crec que vaig donar la volta al marcador i al final he acabat amb un català encantador. Però t'ho prometo que no se m'ha aproximat cap italià. I on van les monedes que tirem a la fontana? Doncs per caritat. Vull dir que al final tenen un bon final.
Per tant, està bé, no? Si...
Van a Càritas, que està vinculat a l'Església, i Càritas aleshores decideix repartir-les a les diferents organitzacions que hi ha benèfiques a la ciutat. I, de fet, l'any 2018 l'alcaldessa de Roma va intentar canviar això i va dir, saps què? Tot el que es recapti aquí a la fontana va, doncs, per la ciutat de Roma i pel que nosaltres considerem. I l'Església i Càritas van dir no.
Home, això continua anant una bona font de recaptació.
Exacte,
clar.
Va haver de fer marxa enrere. Sé que alguns ara mateix esteu pensant, anem a Roma a buscar els diners? No, perquè està multat. És a dir...
Si t'enxampen allà fotent la mà a l'aigua...
El 1999 es va implantar una llei que establia multes per qui toqués el patrimoni romà. Així que tu no pots treure ni un duro d'allà.
A mi m'agradaria saber, per això, m'agradaria poder entrevistar la persona que va allà a recollir les monedes. La persona de Càritas, no sé qui és la persona que va recollir allà, no sé si un cop a la setmana,
cada
un cop
dilluns,
al mes...
Cada dilluns. Cada dilluns van...
Fan amb una pala així petiteta...
Clar, t'has de posar dins, l'aigua...
Amb unes botes, que tampoc passa res, com qui...
Amb talons.
Com el Delta de l'Ebre, com qui fa amb l'arròs, clar...
No, home, amb l'arròs és més fangós tot plegat, allà és una miqueta més net.
Allà hi ha molta metall, no et pensis, i la gent les monedes hi ha molta brutícia, Però bé, hi va haver una persona que es deia Roberto Serleteta, que tenia dos mètodes per robar, és a dir, tu has dit, una persona que tu parlaves de gent que la reculli, no? Doncs hi va haver un tio que sí que abans de que implantessin aquesta llei al 99 va estar 34 anys robant monedes. I o les escombrava, perquè feia muntanyetes i les recollia, no seria el mètode més complicat del món, però després ja es va professionalitzar, perquè amb tants anys, i anava com un imant en forma d'espasa.
Ah, mira,
i llavors ja
intel·ligent.
No es mullava recollia 850 euros en 15 minuts. Vull dir que ell tampoc s'estava...
Ostres, 850 euros en 15 minuts.
Anava al final del dia, 850 euros, i ja tenia el mes, ja passava el mes.
Tu diràs.
No, meravellós.
Va, i acabem, Anna. No s'ha parlat prou, m'encanta aquest tema, dels bastonets de pa dels restaurants italians.
Vinga, va, posem musiqueta. Mira, seguim estant a Itàlia. Sí. A quants restaurants italians anem sempre i ens trobem aquests típics bastonets de pa que dius, i d'on surten? I per què ens els porten? I que és meravellós, perquè ens encanten.
Lo bé que senten.
Autèntica devoció.
Es diuen grissino i són una especialitat de la gastronomia de Turí. Ja ho sabeu, és una barreta de pa de 10 a 20 centímetres de llarg, molt primeta i ben torrada, que tu, clar, tampoc t'acabes d'omplir. Si menges allò, és un bon aperitiu. Tot i que segurament ve d'abans, la tradició diu que se'ls va inventar un forner l'any 1679. No era un forner amb clients qualsevol, sinó que era un forner de la cort. Avui tot va lligat, companys. Es deia Antonio Brunero i va crear els grissino per al futur rei Víctor Amadeu II de Savoia, de 13 anys, que tenia dificultats digestives. I aleshores el pa normal no li acabava d'anar bé i aquest, que era molt torradet, li anava superbé. Hi havia molts fans arreu d'Europa d'aquests bastonets. Un d'ells era Napoleó Bonaparte, que a principis del segle XIX va idear un servei de transport entre Turí i París per transportar els grissino. I a nosaltres ens ha quedat aquest testament d'aquest forner, i cada vegada que anem a un italià podem degustar uns bastonets meravellosos.
Durant les tardes, de vegades, no sé com, però arriben alguns bastonets d'aquests per aquí a la redacció, i hi ha autèntiques garrotades per a veure qui se n'emporta algun.
Perquè vosaltres aneu a algun lloc per aquí prop.
També estan morts de gana, la redacció informatius, però sí.
Doncs, és que entren bé.
Els grissino, que ho sapigueu, mira, des del segle XVII, xiquets.
Imagina't.
I els infants, com els agrada.
Els adults.
Para jóvenes, adultos i infants.
Anna, Priscila, Magrinyà i Candela Figueres, ho hem de deixar aquí. Que vagi molt
perfecte.
Bé, fins la setmana que ve.
Vinga, us porto uns grissines ara, va.
Va.
Mengem, va, vinga.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Nosaltres ho anem deixant aquí. Ara us deixem amb l'Aleix Pariser i un Tu diràs especial des d'Eindhoven. Demà també a RAC1, òbviament, estarem pendents d'aquest partit del Barça, amb un Via Lliure especial també des d'allà i el Xavi Bundó al capdavant. Els del 9-7 tornem dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana.